Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 7 de novembre de 2012. El millor encara està per arribar. Així s'ha expressat Barack Obama ara fa només uns minuts després de fer el discurs com a guanyador de les eleccions nord-americanes. Barack Obama tornarà a ser president dels Estats Units i, per tant, ocuparà 4 anys més al despatx oval de la Casa Blanca. En unes eleccions ajustades, però que s'han decidit amb més claredat del previst, Obama ha aconseguit 300 vots electorals i Romney s'ha quedat en els 206. En aquest sistema electoral, on els vots populars són relatius, sembla que Romney hauria guanyat amb vots populars i, a més, els republicans mantindran el control de la Cambra de Representants, una de les dues instàncies legislatives del Congrés. L'altra, el Senat, continuarà en mans dels demòcrates. Les eleccions, modèliques democràticament, també tenen algunes mancances, això sí, i en qualsevol cas, la victòria d'Obama revifa el somni nord-americà, aquella il·lusió que va generar el president nord-americà ara fa 4 anys. Passa 1 minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el David García a la producció i també el Ferran Capdevila i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè, dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En aquest 7 de novembre, també és segon aniversari de la dedicació de la Basílica de la Sagrada Família en l'acte històric amb el Papa Benet XVI, comencem resumint les notícies de les últimes hores. Com us deia, Barack Obama tornarà a ser president dels Estats Units. El candidat demòcrata ha estat reelegit després de la seva victòria per davant de Mitt Romney en els estats clau. A Ohio i als altres estats de l'oest s'ha acabat per decantar la balança en una nit frec a frec.
Obama ha aconseguit el suport de 303 vots electorals, 20 per sobre del llistó que marca la reelecció. Mitt Romney suma 206 vots electorals. En tots els casos s'han complert les previsions, però els demòcrates han aconseguit imposar-se en els estats on no hi havia favorit, com Ohio, Colorado, Nevada o New Hampshire, i també Pennsylvania, Wisconsin i Michigan. Ohio ha decantat la balança i Oregon ha reblat el clau. A 5:15 del matí, l'estat, per tant, havia lluitat Obama. Ohio ha donat els seus 18 vots electorals als demòcrates. Poc després, Oregon ha certificat la reelecció superant el llindar dels 270 vots electorals.
En aquestes eleccions presidencials, més de 200 milions de nord-americans estaven cridats a les urnes i més d'un 30% havien votat anticipadament. Un dels votants d'aquest terç que havia exercit el dret de forma anticipada és precisament Barack Obama, que havia votat el 25 d'octubre.
Doncs sí, en canvi, l'aspirant republicà Mitt Romney va votar ahir a primera hora a Belmont, a l'estat de Massachusetts, del qual n'és governador. Ho va fer en companyia de la seva dona Anne. Finalment, uns 100 milions de nord-americans han anat a votar. Els vots se'ls han repartit gairebé a parts iguals entre Romney i Obama, però amb un lleuger avantatge per als demòcrates. Una victòria en vot popular del perdedor de les eleccions en vot electoral és un cas poc habitual i només ha passat 4 cops a la història, l'últim l'any 2000 amb George Bush i Al Gore.
No està confirmada aquesta dada, però sembla que Mitt Romney guanyaria amb vots populars. En aquestes eleccions també s'han renovat desenes d'escons al Senat i tota la Cambra de Representants, que equival al Congrés, a la Cambra Baixa. Tal com s'esperava, els republicans mantenen el control de la Cambra de Representants i els demòcrates fan el mateix amb el Senat.
Obama, doncs, tindrà una part del legislatiu en contra, com fins ara, una situació que li ha complicat molt la darrera legislatura i que anticipa problemes per aquest 2013, moment en què s'ha d'aplicar un paquet obligat d'ajustos econòmics, que és l'anomenat precipici fiscal.
En el que fa a les reaccions, Barack Obama ara fa uns minuts s'ha mostrat eufòric en el seu discurs de victòria, ha agraït a la seva família, al candidat a vicepresident i a tots els votants el seu suport i ha dit que el millor està per arribar després que s'hagi desinflat aquests 4 anys una part de la il·lusió que molts nord-americans tenien. En l'altra cara de la moneda, i abans, el candidat republicà Mitt Romney havia admès la seva derrota en aquestes eleccions eleccions als Estats Units.
Doncs Ignasi ha trigat, però, a compareixer, i quan ho ha fet ha escollit un discurs elegant i breu en què ha felicitat Barack Obama, ha agraït també el suport de la seva gent, ha demanat unió i ha animat a resar pel nou president. Romney ha fet una breu intervenció marcada pels agraïments i per un to, com dèiem, religiós. El candidat republicà ha començat explicant que ha trucat al president Obama i l'ha desitjat el millor. Romney l'ha felicitat pels seus resultats i per la seva campanya, però ha apuntat que ara és un moment de grans reptes per als Estats Units i ha dit: "Rezo perquè el president tingui èxit a l'hora de dirigir el país."
Naturalment analitzarem aquestes eleccions nord-americanes a la tertúlia i en altres moments del programa. Mentrestant, resumint ràpidament altres notícies, un centenar de professionals i personalitats de diversos àmbits polítics i socials, alguns anteriorment vinculats amb els socialistes, van presentar ahir un document signat en suport al president Artur Mas.
El text que defensa que Catalunya pugui constituir-se com un estat dins d'Europa el signen persones que es presenten com a gent de conviccions catalanistes i de pensament progressista i demanen a Mas conèixer tots els partits catalans al voltant de l'estat propi, superant les tradicionals barreres dels partits polítics. Aquest manifest assegura que només amb un estat es pot garantir que Catalunya tingui polítiques socials i també de transparència avançades, també protegeixi la seva llengua i la seva cultura pròpies i la seva administració pública moderna i eficient.
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va avisar ahir Artur Mas que s'està equivocant i molt, segons les seves paraules, pel rumb sobiranista pel qual ha optat a Catalunya. En unes declaracions al Senat, Rajoy va assegurar que ell esgotarà totes les possibilitats per parlar i dialogar.
Creo que los gobernantes deberían ser ecuánimes, responsables, sensatos y ser capaces de controlar la situación. Desgraciadamente, creo que el señor Mas se está equivocando y mucho. Yo siempre he estado dispuesto al diálogo, pero desde luego no a las imposiciones por parte de nadie, porque eso no lo voy a hacer nunca.
Abans, en unes declaracions a la cadena COPE, Rajoy havia assegurat que l'operació que el president ha encetat genera divisió entre els catalans, fa perdre el conjunt dels espanyols i que, a més, el món no està ara mateix per aixecar murs.
El portaveu del govern català, Francesc Homs, en la compareixença posterior al Consell de Govern, va demanar a Rajoy que s'aclareixi.
Poc després que el president espanyol assegurés en una entrevista que esgotarà totes les vies de diàleg amb el president, com sentíem, Homs va negar cap mena d'imposició del govern català i, per contra, va acusar Rajoy de donar-ne una de freda i una de calenta.
Senyor Rajoy, que s'aclareixi, que no se'n pot anar donant una de freda i una calenta, no? Aquí l'única pregunta que fem com a govern en el senyor Rajoy és si està disposat a escoltar la voluntat del poble de Catalunya, no?
I Artur Mas va dir ahir en un acte a la Cambra de Comerç de Barcelona que el que sí que el sorprèn és que a Catalunya no hi estiguin caient una pila d'ofertes atractives des d'Espanya perquè Catalunya s'hi quedi, amb l'objectiu, segons les seves paraules, d'agradar als catalans.
En lloc d'això, Mas va subratllar que l'únic que veiem són pals, puntades de peu i cops. Segons Mas, les desqualificacions i retrets que rep aquests dies des de diversos àmbits polítics de l'Estat l'indiquen que el procés iniciat des de Catalunya no s'entén. Però si l'Estat ha dit pensés que ha d'entrar en aquest procés i no vol que Catalunya tingui un estat propi, el lògic seria que actués d'una altra manera.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat. El Tribunal Constitucional va anunciar ahir, després d'una votació, que la llei del matrimoni homosexual és constitucional i ha rebutjat el recurs que el Partit Popular havia presentat ara fa 7 anys contra aquesta reforma del Codi Civil, que preveu, com dèiem, el matrimoni entre persones del mateix sexe, una decisió que va rebre concretament 8 vots a favor i 3 en contra entre els magistrats.
D'aquesta manera, l'alt tribunal legitima una llei que ha permès la celebració de prop de 25.000 unions entre homosexuals des de la seva aprovació l'any 2005 pel govern de José Luis Rodríguez Zapatero. La decisió, recordem que arriba més de 7 anys després que el Partit Popular interposés un recurs al setembre del 2005. En el recurs, els populars afirmaven que la llei que regula el matrimoni entre persones del mateix sexe desnaturalitza la institució bàsica del matrimoni, tal com s'ha entès fins ara, ja que vulnera l'article 32 de la Constitució, que diu que l'home i la dona tenen dret a contraure matrimoni en plena igualtat jurídica. De la seva banda, el ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, va assegurar ahir que l'executiu de Mariano Rajoy acatarà la sentència del Constitucional i que no modificarà la normativa vigent.
El Front d'Alliberament Gai de Catalunya, que pertany al col·lectiu de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals, ha mostrat la seva alegria per aquesta sentència i ha demanat al govern del PP que repensi les seves polítiques, segons ells, contràries a les llibertats bàsiques de les persones.
Per la seva banda, el president del casal Lambda, Emilio Ruiz, ha expressat la seva alegria i ha afirmat que la sentència dona més seguretat jurídica i més tranquil·litat a les famílies de gais i lesbianes.
Us expliquem també que el Fòrum Espanyol de la Família ha exigit al govern espanyol i al Partit Popular que promoguin immediatament la derogació de la llei del 2005, malgrat aquest aval del Tribunal Constitucional.
El Fòrum de la Família promourà una iniciativa legislativa popular si no es deroga la llei per restablir el matrimoni com a unió específica per l'home i la dona, estable i compromesa, i exigiran als polítics, especialment al Partit Popular, que es pronunciïn en un a favor o en contra del restabliment del matrimoni com una institució específica i singular per la unió entre un home i una dona. Finalment, el president del Fòrum de la Família, Benigno Blanco, ha destacat que si ara els populars renuncien a defensar les seves postures tradicionals en matèria de matrimoni, família o ensenyament, li semblaria molt poc intel·ligent políticament.
Quatre minuts i serà un quart de nou. Centenars de milers de grecs van començar ahir una vaga general de 48 hores.
Segons fonts dels dos grans sindicats, el seguiment d'aquesta protesta contra les polítiques d'austeritat que impulsa el govern del primer ministre Antonis Samaras és el majoritari tant al sector privat com també al sector públic. Aquesta vaga és tan sols el començament. Aquest és un dels càntics que cridaven les més de 16.000 persones que van protestar ahir al voltant del Parlament a Atenes, on s'estan debatent aquestes mesures. La votació està prevista per avui mateix, una prova de foc pel govern de Samaras, que necessita, recordem, que s'aprovin les retallades perquè se'ls concedeixi el nou rescat. El diumenge ja s'haurien de votar els pressupostos per l'any vinent, que inclouen bona part de les retallades que continuen exigint els creditors internacionals.
França pujarà l'IVA l'any vinent i reduirà la despesa pública de 10.000 milions d'euros addicionals.
També retallaran 20.000 milions les cotitzacions a les empreses en els pròxims 3 anys per fer més competitiva la seva economia. La reducció de les cotitzacions patronals sobre els sous més baixos servirà per mantenir i també per crear llocs de treball a França, segons ha anunciat el primer ministre francès Jean-Marc Ayrault. Això representa l'equivalent d'una rebaixa del 6% del cost del treball.
I el físic Peter Higgs, el pare de la partícula que porta el seu nom, visita Barcelona ara mesos després de l'anunci que l'accelerador de partícules de Ginebra, el CERN, s'havia descobert.
El famós bosó de Higgs, segons ha explicat, no ho explica tot, però per ell sí que li ha canviat la vida. Si veure el reconeixement li arriba amb 83 anys, Higgs no ha rebut el Premi Nobel de Física. Per paradoxal que sembli, el pare d'aquesta partícula, que per cert no ha utilitzat mai el correu electrònic, es veu incapaç d'explicar-la a un nen i ha dit també que no sap si tindrà cap aplicació en la vida quotidiana.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Barça pot certificar aquest vespre l'accés als vuitens de final de la Champions en la seva visita al camp del Celtic de Glasgow.
Els de Tito Vilanova buscaran la quarta victòria en quatre partits a la Lliga de Campions, fet que suposaria superar el millor inici en la màxima competició europea amb Pep Guardiola a la banqueta. Una de les principals incògnites a hores d'ara encara és si Gerard Piqué jugarà. Recordem que el central ha tornat en una convocatòria gairebé dos mesos després de lesionar-se al turmell. El defensa blaugrana es va entrenar ahir amb normalitat, però a la gespa del Celtic Park. I avui també és el torn del València, que espera que el Bate a Mestalla busqui també el camí cap a la Champions. Actualment, recordem, el grup F està dominat per un empat triple a 6 punts entre València, Bate i Bayern de Múnich.
El Real Madrid s'ha complicat la vida per acabar primer del grup D a la Champions en empatar ahir a 2 gols i gràcies a casa contra el Borussia Dortmund.
Doncs si a la prèvia s'havia insistit que calia guanyar sí o sí i confirmant que havia de ser i a 7 de venjança la derrota a Alemanya. El Dortmund gairebé aconsegueix guanyar, però com dèiem, un gol d'Ozil al minut 89 va servir per empatar. El Màlaga, per la seva banda, ja és matemàticament als vuitens de la Lliga de Campions. A falta de 2 jornades perquè acabi la fase de grups, els de Pellegrini en van tenir prou ahir amb un empat a 1 al camp del Milan. I finalment també us expliquem que el Manchester City salva un punt amb l'Ajax a l'empatar ahir també a 2 gols i continua amb un peu fora d'Europa.
I en tennis, estrena victoriosa de David Ferrer a les finals ATP de Londres. El de Xàbia va guanyar ahir l'argentí Juan Martín del Potro en 3 sets en el seu primer partit del grup B.
I en l'altre individual de la jornada, Roger Federer va guanyar Janko Tipsarekic en 2 sets.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. L'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, va ser investit ahir al migdia doctor honoris causa per la Pontifícia Facultat de Teologia de Varsovia. La laudatio va anar a càrrec del bisbe auxiliar Tadeusz Pikus en un acte on va assistir el cardenal Joseph Glemm, arcabisbe emèrit de Varsovia, així com el nunci apostòlic de Polònia, l'arcabisbe castrense també de Polònia i els bisbes auxiliars de la diòcesi de la capital polonesa. També va ser present l'ambaixador d'Espanya a Polònia, Agustín Núñez, i la cònsul de Polònia Barcelona, Marzena Adamczyk. El cardenal Martínez Sistac, que estava acompanyat pel bisbe auxiliar Sebastià Taltavull i diversos col·laboradors, va destacar l'important servei que dona l'Església a la societat en l'ordre dels valors, les idees i les imatges sobre l'home i la vida. També va defensar les arrels cristianes d'Europa i va posar el model de la Constitució polonesa com a referent per a la separació i la sana laïcitat. Principals titulars de portada a la premsa, hem de dir que gairebé tots els diaris de paper encara no recullen la victòria d'Obama sobre Romney. Els titulars són aquests: La Vanguardia, Obama i Romney lluiten per la victòria vot a vot. El periòdico sobre el mateix tema, vot a vot. El Punt Avui, els Estats Units decideixen. Diari Ara, Jess Hickan, amb una foto d'Obama, s'atreveix a pronosticar la victòria d'Obama, aquest diari. El País, en una altra línia, el matrimoni gay és constitucional. L'ABC obre amb un cas que suposaria una discriminació pel fet de no parlar català, titula a l'atur per no haver parlat en català, referint-se a un cas concret. El Mundo, Obama es perfila com a guanyador en un ajustat recompte. I La Razón, Estats dividits d'Amèrica, referint-se irònicament al frec a frec que han tingut els dos candidats a la presidència.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Va, nens, que baixem. Ja som a Montserrat. Que bé poder aparcar còmodament, agafar el cremallera i després d'un espectacular trajecte de 15 minuts arribar al santuari.
Aquesta tardor puja a Montserrat i descobreix més del que imagines. T'oferim un 50% de descompte per visitar el nou espai audiovisual i viatjar amb el funicular de la Santa Cova. Tota la informació a cremalleradamontserrat.cat. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 4 minuts d'un quart de 9, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. Al matí de moment es complica la ronda de dalt de Barcelona a causa d'un accident que hi ha hagut a l'altura de Sarrià. En sentit Besòs, hi ha un carril ocupat. De moment hi ha aturades pràcticament entre Esplugues i aquest punt de Sarrià. El que passa que en sentit contrari la ronda també va molt carregada, això sí, a diferents trams entre el nus de la Trinitat i ben bé Sarrià, sentit, per tant, Llobregat. A la xarxa viària tenim aquesta hora vies que van molt atapeïdes d'entrada, sobretot ens referim a l'autovia 2 entre Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç dels Horts, més endavant també Sant Joan d'Espí i Cornellà, tot això cap a la zona franca, i especialment un matí més la C58, tram de Terrassa-Sabadell, molt ple, i especialment també més avall entre Cerdanyola i el Nus, tot i que aquest últim tram entre el Nus i Cerdanyola va ple tant d'entrada com de sortida. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquest moment advertia els usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat que per una incidència tècnica en un comboi, els trens de la línia R5 Manresa Plaça Espanya circulen amb demores de fins a 5 minuts en tots els sentits de la marxa. Normalitat a la resta de línies dels ferrocarrils de la Generalitat, així com a metro, autobusos, tramvies i rodalies de Catalunya, segons ens indiquen els diferents operadors. És tot de moment des del Transmet. Bon dia.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Arriba la novena mostra de cinema espiritual de Barcelona. Temps de reinventar el món de cinema i de donar-li un contingut espiritual. En un atractiu cartell de pel·lícules, aquest any les sessions obertes volen buscar la varietat i també alguns elements d'actualitat, com per exemple la commemoració del 50è aniversari del Concili Vaticà II, entre molts altres temes, com dèiem, actuals, però també històrics i de contingut espiritual. Parlem amb Peyo Sánchez, director de la Mostra de Cinema Espiritual de Barcelona i també rector de la parròquia de Santa Anna, a la capital catalana. Mossèn Peyo Sánchez, bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Tot endavant, ja disposats per començar la nova edició de la Mostra del Cinema Espiritual a Barcelona.
Una mostra que és pionera a la capital catalana. Recordem que va ser fa 8 anys quan aquí a Barcelona es va iniciar el que primer es va anomenar, es va dir, la Setmana de Cinema Espiritual. Després s'ha anat estenent per Catalunya, per Espanya i per tot el món. I ara arriba la novena edició amb el nom de Mostra de Cinema. Què destacaria? Perquè no tenim temps de resumir pel·lícula per pel·lícula.
En primer lloc, que la presentació de la setmana, que és la vessant dedicada més a la gent jove i de la Mostra del Cinema Espiritual, s'ha fet a la Filmoteca Vaticana el passat 29 d'octubre, en un acte que també ha participat el nostre cardenal de Barcelona per a tot el món, perquè aquesta iniciativa de diàleg de la fe i el cinema ara ja és una iniciativa que s'estén per moltes diòcesis del món i penso que és una alternativa de diàleg, fe i cultura, però a més també d'evangelització en la vessant de la cultura cinematogràfica i del món audiovisual.
Hi ha sessions per centres educatius, però el que és la Mostra de Cinema Espiritual en sessions obertes comença aquest dissabte amb la projecció,
sí,
de Cristiada.
La pel·lícula Cristiada. Uh-huh. Aquesta pel·lícula, encara, com a moltes de les pel·lícules que presentem, no està estrenada entre nosaltres, i aquesta pel·lícula és un aconteciment, perquè penso que és una superproducció molt important i planteja molt directament el diàleg de la violència i de la fe en situacions de persecució i de dificultat, perquè això parla aquesta superproducció mexicana del temps de la persecució religiosa al Mèxic.
Les sessions on es projecten?
En aquest any la primera sessió la projectarem als Salesians de Rocafort, però després les sessions se fan a la Facultat de Comunicació Blanquerna, a l'Auditori, i després també a la Filmoteca de Catalunya. I comencem també una col·laboració directa amb la Filmoteca de Catalunya en tota aquesta vessant del cinema i l'espiritualitat.
Pel·lícules com El festín de Babet, una sobre el Concili Vaticà II, un documental històric en aquest cas, també El pueblo de cartón, el molino i la cruz, perdó, o Clara d'Assís i Pedralbes, són alguns dels títols. Amb quins creu vostè que hem d'apuntar en primer nivell?
Home, també els títols tenen en compte les diferències del públic, no? Tenim també molta gent abonada directament a totes les sessions, però Moscati, el metge dels pobres, és una pel·lícula de testimoni directe de l'experiència cristiana d'aquest metge sant, Giuseppe Moscati. Després també tenim un clàssic de la història del cinema, El festín de Babet, en aquest cas, com en totes les pel·lícules comentat a fons amb la professora de la Facultat de Teologia, Claustre Soler, perquè també la nostra aportació no és únicament a la pel·lícula, sinó fa reflexió des del cinema. Després presentem la pel·lícula Grandes Esperanzas en l'aniversari del naixement de Dickens. Aquesta és una estrena d'una nova adaptació del conte novel·la del gran escritor anglès. Després, Olmi és un clàssic del cinema espiritual. Aquesta pel·lícula és l'última d'Olmi i penso que és una pel·lícula molt important, el Vilatge de Cardone, que encara tampoc està estrenada entre nosaltres. Després, per al públic més familiar, Un amic per a Frank. Després, des del punt de vista estètic, El molí i la creu és una pel·lícula molt, molt important, una obra mestra. Després, d'una forma més senzilla, però en la col·laboració que fem ja a tots els festivals, presentem La pomera blava, que és una pel·lícula premiada al nostre festival a Venezuela. I després també presentem ja una molt més local, però molt interessant, sobre la presència franciscana a Barcelona, Clara de Assís i Pedralbes, l'encoratge urbà en l'eternitat. Penso que aquesta programació variada és una proposta molt i molt interessant.
Aquesta última pel·lícula, la de Clara de Assís, és el dimarts 20 de novembre, que és l'últim dia de la Mostra de Cinema Espiritual de Barcelona. El primer dia és aquest dissabte a les 7 de la tarda al Cinema Salesians del carrer Rocafort número 42 de Barcelona. Qui vulgui més informació, reservar abonaments per veure les pel·lícules o veure'n una o dues o les que siguin, el que pot fer és entrar en el web www.setmanacinemaespiritual.org. Hi ha alguna altra manera també de reservar les entrades?
No, les entrades normalment ja s'han fet les reserves de tots els abonats ja, i ara únicament són les entrades el mateix dia, una hora abans, en cadascú dels llocs per a recollir les entrades.
Moltes gràcies, mossèn Peyo Sánchez, director de la Mostra de Cinema Espiritual de Barcelona, novena edició.
Moltes gràcies a Ràdio Estel, que col·labora també directament amb aquesta mostra.
Amb molt de gust ho fem. Que vagi molt bé. Una abraçada. Adéu-siau.
Bon dia.
Després de parlar amb Peyo Sánchez, director de la Mostra de Cinema Espiritual de Barcelona, que comença aquest dissabte, ara de seguida tenim la tertúlia d'actualitat.
Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
I seran 8:45, comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb l'historiador i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang, Joan Pallarès. Senyor Pallarès, bon dia.
Hola, bon dia.
Des de l'estudi del Bisbat de Girona, avui ens acompanyen l'economista Josep Maria Noguer. Bon dia.
Hola, bon dia.
I el diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve. Mossèn Esteve, bon dia.
Bon dia a tothom.
Bé, una notícia per sobre de les altres avui. A més, és notícia d'última hora perquè fa 3 hores i una mica més que se sabia, primer extraoficialment i després ja confirmat pels resultats oficials, que Barack Obama continuarà 4 anys més com a president dels Estats Units. Ha guanyat amb 303 vots electorals, calien 270 com a mínim, sobre els 206 de Mitt Romney. Una victòria que després d'un recompte d'emoció s'ha confirmat, però que al final, doncs, per aquest sistema de vots electorals ha estat còmode dintre del que es preveia. Qui vol començar, senyor Pallarès?
Sí, home, jo abans que parlar de les eleccions voldria fer una reflexió sobre les eleccions i els mitjans de comunicació, no? I és que veig tota aquesta pila de diaris que tenim aquí damunt de la taula, de tots els diaris del dia.
Han quedat caducats,
I són d'ahir. Vull dir, ja no són d'avui, són d'ahir. Senzillament, la immediatesa, l'internet, la ràdio, la televisió, ha fet que la premsa, pues, en fi, no tingui el valor que tenia en altres ocasions, no? Jo sé de l'anècdota d'en Climent Cuspinera, de que una vegada, pues, estant a la redacció, li va arribar el número de loteria premiat de Madrid. I, en fi, ell ja ho sabia aquí a Barcelona quin era el número premiat, mentre que aquí encara no havia arribat perquè no havien sortit els diaris, no?
Coses del passat que encara tenim en alguna mesura avui. Tenim poc menys d'un minut per fer una altra intervenció abans de les notícies i després continuem. Qui vol, senyor Noguer, per exemple?
Bé, no sé, menys d'un minut no sé ben bé què dir. La qüestió és que sí que està claríssim que ha guanyat Obama, que ha guanyat Obama les presidencials. Ara llavors hem de parlar de què passa amb el Senat, què passa amb la Cambra de Representants, perquè aquestes eleccions no és només president, sinó que hi ha moltes més coses, no? I ho tenim tot centrat en la presidència, perquè és un sistema molt presidencialista.
Sí, però les cambres legislatives també compten perquè poden tombar projectes de llei. Sembla, segons les dades últimes de què disposem, que la Cambra de Representants, que equivaldria al Congrés espanyol, diguéssim la Cambra Baixa, Cambra de Representants, es manté amb majoria republicana, i el Senat, del qual només s'ha renovat una part dels 99 escons, un terç, perdó, sí, doncs continua en mans demòcrates, però ja veurem com es van confirmant aquestes dades. Ara, quan són 9:15, un minut per als titulars que ens porta la Sara Cruz, titulars que també ens ajudaran a interpretar l'actualitat, i després continuem amb la tertúlia.
Doncs després d'una llarga espera, el reelegit president dels Estats Units, Barack Obama, ha comparegut a la seu de Chicago, on ha passat la nit electoral per agrair als seus votants la confiança que han dipositat en ell. Després d'una victòria més àmplia del que apuntaven les últimes enquestes i d'una campanya que ell mateix ha qualificat de dura, Obama ha afirmat que la Unió dels Estats Units tira endavant i que el millor encara ha d'arribar. Obama ha tingut paraules també pel seu contrincat Mitt Romney i pel seu vicepresident Joe Biden. I el Tribunal Constitucional va decidir ahir que la llei del matrimoni homosexual és constitucional i ha rebutjat també el recurs que el Partit Popular va presentar ara fa 7 anys contra la norma que regula les unions entre persones del mateix sexe. La decisió va rebre 8 vots a favor i 3 en contra. D'aquesta manera, el Tribunal legitima una llei que ha permès la celebració de prop de 25.000 casaments entre homosexuals. I el Partit Popular i el PSOE volen reformar la legislació per mirar de parar l'onada de desnonaments que es viu a Espanya. Per aquest motiu, avui es reuniran la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i també la vicesecretària general del PSOE, Elena Valenciano. L'objectiu és pactar canvis en la llei per impedir que els que no poden pagar la hipoteca perdin la casa. I acabem amb 3 apunts esportius. El Barça pot certificar aquest vespre l'accés als 8ens de final de la Champions en la seva visita al camp del Celtic, i avui també és el torn del València, que espera el bate a Mestalla durant també el camí cap a la Champions. D'altra banda, el Real Madrid es va complicar la vida ahir per acabar primer del grup de la Lliga de Campions en empatar a 2 gols a casa contra el Borussia Dortmund. Fins aquí les notícies. Tornem a les 9.
T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
Saps què és un dia d'or?
Un dia en què estàs contenta amb la teva nova tallada de cabells. Quedes amb un vell amic per veure una peli. I a més, els 8 dies d'or del Corte Inglés, tens un 15% de descompte en sèrums, contorns d'ulls i bases de maquillatges, de perfumeria i cosmètica.
Gaudeix de molts dies com aquest i aprofita els 8 dies d'or al Corte Inglés.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Continuarem amb la tertúlia d'actualitat que compartim amb l'historiador Joan Pallarès, amb l'economista Josep Maria Noguer, amb el diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve, i ara que s'acaba d'incorporar també amb l'advocat Juan Antonio Rueda. Bon dia, senyor Rueda.
Molt bon dia.
Abans de continuar, us anunciem, amics oients, que Ràdio Estel regala aquesta setmana dues entrades dobles per a l'espectacle Esplenda del Mag Lari al Teatre l'Atlàntida de Vic. Aquest espectacle és dissabte a les 9 del vespre al Teatre l'Atlàntida de Vic. Els interessats, l'únic que heu de fer és entrar al nostre web www.radioestel.cat i donar-nos les vostres dades en un moment per entrar així en els sorteig que farem aquest divendres al final de la tertúlia del nostre programa. Com dèiem, amb l'historiador Joan Pallarès, amb l'advocat Juan Antonio Rueda, amb el diaca del bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve, i amb l'economista Josep Maria Noguer, comentem avui l'actualitat molt marcada, com ja hem dit en les primeres intervencions abans del senyor Pallarès i el senyor Noguer, per les eleccions nord-americanes que han donat la victòria a Barack Obama. Mossèn Joan Baptista Esteve, vostè què en pensa per completar la primera roda?
No sé, estava molt preocupat perquè veia que tant una opció com l'altra estaven molt empatades i que, esclar, fins a l'últim moment no se sabria res.
De fet, ha estat així, el que passa és que al final, per vots electoral, per aquest peculiar sistema de vots electorals, que ve a ser com un sistema majoritari, pràcticament tots els estats elegeixen tot o res, és a dir, el guanyador s'emporta tots els vots electorals, doncs en aquells estats clau, encara que hagi estat per pocs vots, ha acabat guanyant Obama, excepte en un d'aquests estats, que és Virgínia, si no recordo malament.
Sí.
Doncs... I curiosament, amb estats on havia guanyat l'altra vegada, aquesta vegada ha perdut, no? Com és Indiana i Carolina del Nord. Per tant, hi ha moviments, no? Encara que hi hagi una continuïtat, podent continuar com a president, però hi ha hagut moviments i també sí. Ha tingut molts menys representants o molts menys governadors que l'anterior vegada. No?
Sí, sí. Hem de dir que encara s'ha de confirmar, però amb vots populars sembla que guanya Romney, sembla. Hi ha un empat frec a frec, no està clar, però bé, en qualsevol cas això és testimonial en aquest sistema de votació. Senyor Rueda, vostè com ho ha vist en general?
Sí, la primera reflexió és el estado por antonomasia de la democracia que nació ya de esta manera y ves la pasión con la que los norteamericanos votan y la cantidad de gente que vota y esa... Bueno, que quizá en
vota Europa, poca gent per això, ¿eh? Ya después lo comentarem.
Sí, no, pero en términos generales el primero ya las elecciones son una fiesta y la cantidad de gente que va a votar y podemos luego compararlo si no hacer el traspaso y debatir la relación entre lo que ocurre en España o en Cataluña y lo que ocurre luego en Estados Unidos es interesante a la hora de valorarlo. Bueno, como primera reflexión yo diría, es el segundo presidente que después con un 8% de paro vuelve a ser reelegido, que era la gran maldición que se decía. Y después
no l'ha reduït, però tampoc s'ha incrementat.
Después de Roosevelt, que havia sido reelegido con un 7% de paro, pues bueno, parecía que no, eso siempre que había habido un paro superior, pues nunca habían sido reelegidos, y en este caso ha sido así, eso es el beneficio de Obama. Es verdad que ha tenido menos votos, es verdad también, es decir, que respecto del 2008,
sí.
Ha perdido votos Obama, lo cual, siendo presidente, también es una reflexión a realizar. Y luego, pues eso, pues es verdad que en votos electorales ha ganado y en votos populares, ahora justo lo último que estaba escuchando en las noticias, no sé si había ganado por muy poco Obama. En todo caso, como esto se discutirá al final, los votos populares al final es la cantidad de gente que vota. Y es verdad, pues los que se han llamado estados swing o swing states, pues son los que han decantado un poco la balanza, en especial Ohio, creo, ¿no?
Uh-huh. Sí, Joan Pallarès comentava abans el tema de la premsa de paper que queda ja desfasada. Suelta. Hem de dir que algun diari en paper sí que s'ha esforçat a treure alguna ultimíssima edició, ho hem vist a El Mundo o algun altre, on sí que ha sortit la victòria d'Obama, però vaja, és poca cosa. Hem de mirar internet, les televisions, les ràdios, naturalment.
De fet, el 20 Minutos, per exemple, recomana, diu, 20 Minutos encara no sap, diu a la portada, encara no sap qui serà el guanyador de les eleccions, però 20 Minutos punés, sí que ho sap, miro allà.
Doncs una bona manera també d'estimular la lectura a través d'internet. Algun comentari més general, senyor Noguer, mossèn Esteve?
No, bàsicament aquesta qüestió que estem repetint, no? De la continuïtat de qui governa, moltes vegades el qui està governant sembla que té més possibilitat de tornar-hi si és que no hi ha hagut algun element greu que hagi fet decantar d'una manera molt important el vot, no? per tant, sempre qui està en el poder té una mica més de possibilitat. Ara, sí que hi ha hagut aquesta pèrdua de vots i aquest repte que suposa la molt possible cohabitació, és a dir, una cambra de representants amb majoria republicana, que dificulta, no?, el tirar endavant determinades propostes de canvi significatiu. No? Hi va haver la gran il·lusió d'Obama, va ser un boom quan va guanyar per primera vegada, i aquesta gran il·lusió es podia desinflar veient que una colla de projectes no ha estat possible tirar-los endavant. Però el fet de tornar a guanyar sembla que vol dir que encara hi ha una esperança, no? Tot i que segueix havent-hi moltes dificultats. Es comentava ara aquí, quan Antonio feia referència expressa a l'atur, certament és un atur elevat per el que són les característiques dels Estats Units, però és que a més hi ha un problema molt greu de dèficit fiscal, segueix havent-hi un problema d'immigració, és a dir, d'un número de persones irregulars molt elevat, em sembla que parlen de 12 milions de persones que en situació irregular i per tant que no tributen, etc. I molts problemes exteriors, amb reptes importants en relació a la Xina, per exemple, no? Per tant, fàcil no ho agents, això, no? I hem de veure aquesta possible continuïtat, si realment podrà mantenir la il·lusió, que és el que semblava que anava impulsant aquest govern.
Una il·lusió molt, molt alta fa 4 anys. Hi ha hagut motius per al desencís en alguns àmbits. Ara sembla que aquesta reforma sanitària s'acabarà aplicant. Mitt Romney la volia treure, però amb la victòria d'Obama veurem. Sí.
No, efectivamente, yo estoy muy de acuerdo que ahora a ver cómo va a salir de la crisis. El paro que tiene o el obstáculo que tiene en el Congreso es muy interesante, porque lo que ha pasado es que ha bloqueado muchas de las propuestas que tenía, que tenía Obama o el Partido Demócrata. Y
en los propios 2 años, como mínimo, las continuará bloqueando.
Efectivamente, yo creo que eso es un dato muy importante, porque no todas las iniciativas pueden realizarse, y por tanto eso es un elemento a tener en cuenta. Y luego al final yo creo que el gran debate está, por un lado, él ya tiene su manera del déficit frente a la austeridad, la manera de salir de la crisis, él lo tiene muy claro. De hecho, creo que nos afectará en las conversaciones que tuvo el presidente Obama con Merkel a la hora de presionar para que el Banco Central Europeo pues ayudara a España en concreto frente a la opinión al principio reticente de Merkel. Y yo creo que ese era lo que el mayor grado que podría afectar entre Romney y Obama, mientras que Romney creía en adelgazar el Estado y tener quizá bajar los impuestos, porque en eso discrepaba mucho de Mariano Rajoy, no en la subida sino en la bajada de impuestos. Pues Obama tenía un firme propósito y creía que lo que ocurre en España es muy importante, y por tanto empujaba a la señora Merkel para que nos, bueno, pues el Banco Central Europeo tuviera unas políticas de prestar dinero a España.
Sí, sí, el tema del deute, doncs, actuar d'una altra manera. Mossèn Joan Baptista Esteve, senyor Noguer, senyor Pallarès, per tancar el tema de les eleccions americanes, algun comentari?
Bé, jo només un punt més, que és que he sentit, quan em llevava justament el discurs de Romney, discurs d'acceptació de la derrota, de felicitació i d'acceptació del triomf, no?, d'Obama de nou, i que penso que, a més de molts elements religiosos, una persona que manifesta expressament la seva religiositat, no?, és mormó, però no només pel fet de ser mormó, sinó pel fet de que és una persona molt religiosa, posa molts elements, no?, de que pregarà, etc., no?, molts elements religiosos en el seu discurs, però alhora un discurs de gran mostrar-se un cavaller, no?, davant d'una situació, doncs, que ha perdut, però que ell accepta aquesta derrota i que sembla que ofereix un diàleg, sembla que ofereix uns ponts de diàleg i que es mostra conciliador, cosa que això, si realment continua en aquest tarannà, pot facilitar una mica aquest govern que, com dèiem, de cohabitació, pot tenir dificultats.
Sí.
Jo també he sentit el discurs de l'Obama i he vist que també semblava que tenia ganes de col·laborar amb Romney, que parlaria amb ell per veure de tirar entre tots el país endavant. Uh-huh. Perquè, esclar, tal com havia apuntat aquí el senyor Noguer, doncs, esclar, un té la càmera alta, l'altre la càmera baixa, llavors això serà molt difícil de governar, perquè el que uns faran, els altres s'hi poden tirar per terra, com va ser en el cas dels pressupostos l'altra vegada. Per tant, dic que no dic que vagin avinguts, però almenys que hi hagi una bona entesa entre ells per poder tirar el país endavant.
També
després, és clar, hi ha un altre aspecte que també la dreta hi havia aquesta radicalització del Tea Party, que és això, jo crec que els ha perjudicat bastant.
Els republicans, en aquest cas.
En els republicans, sí, els ha perjudicat. Vull dir, aquests extremistes, vull dir, estan molt bé per fer campanya, però després a les urnes a vegades passen factura. No? Uh-huh. I en canvi, ahir me fixava, per exemple, per televisió, amb el mapa d'Estats Units, no? I veies els estats que podien ser republicans i els que eren demòcrates, i deies, ui, això s'ho emportaran els republicans, però per endavant. Uh-huh. Encara que hi havia estats amb molts habitants que esclar, que podien guanyar, però vull dir que la incertesa, quan me'n vaig anar a dormir, vull dir, era total, i inclús els periodistes espanyols que cobreixen aquesta notícia, doncs, vull dir, no veien clar, deien, fins a les 5 o 6 del matí, no es pot dir res, perquè hi pot haver-hi molts problemes.
Senyor Juan Antonio Rueda, tenia una discrepància sobre el tema dels extremismes.
Yo creo que el Tea Party se ha visto, esa es mi lectura, se ha visto reforzado y consolidado después de las elecciones.
Però el mateix Romney s'ha vist obligat a centrar una mica el discurs,
si
perquè
no,
estava...
Si no, no se sabía muy. Es verdad que en ese sentido era muy parecido a Mariano Rajoy. Pero yo creo que el Tea Party en este sentido sí que sigue siendo una fuerza visible dentro del movimiento republicano, y no creo que se haya visto perjudicado. He intentado seguir muy de cerca estas elecciones y pese a que se podía augurar un cierto equilibrio entre los dos candidatos, la verdad es que Obama parecía que iba a ganar desde hacía ya un tiempo. Yo no estoy tan de acuerdo con que el Tea Party haya perjudicado a Romney. Es verdad que en cierta manera deriva muchos de los votantes y genera tensión frente a otros, pero para los indecisos yo no creo que sea un punto esencial.
En qualsevol cas, podria haver-hi, segons vostè, altres raons, no? El mateix efecte Obama, que era massa gran fa 4 anys com perquè es desinflés del tot, per exemple. O sigui, ha conservat molts votants.
Ha perdido el número de votos.
Ha perdut, però s'ha mantingut com a mínim aquest marge de confiança. Obama ha dit en el seu discurs, que és més recent, reproduïm alguna frase, que el millor encara ha d'arribar. De fet, ho hem dit nosaltres ja a les 8, quan acabava de parlar Obama, el millor encara està per arribar. En tot cas, ens preguntem què és això.
Oi, quantes legislatures necessitarem perquè arribi, no?
Això mateix. En tot cas, Obama d'aquí 4 anys plega, perquè el sistema nord-americà és molt clar en això. Limitació a 2 mandats i ja està. Recordem que Obama va rebre l'any 2009 el Premi Nobel de la Pau. Molta gent deia... li han donat i se l'ha de guanyar. A veure
Premi
si se'l
preventiu.
Guanya. Premi preventiu, exacte. Avui a la tertúlia ens acompanyen l'historiador Joan Pallarès, l'advocat Juan Antonio Rueda, l'economista Josep Maria Noguer i el diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve. Hem parlat de les eleccions als Estats Units. Si hi ha alguna novetat, la comentarem al final de la tertúlia, però si els sembla, passem a parlar d'una altra notícia important del dia, que és l'aval que el Tribunal Constitucional va donar ahir la reforma del Codi Civil d'ara fa 7 anys, que preveu que dues persones del mateix sexe es puguin casar civilment, per tant, equiparant el matrimoni també a la unió de persones del mateix sexe. Una regulació que deixa en igualtat, doncs, això, els casaments d'un home i una dona i que els casaments de dues dones o de dos homes. Un aval que ha trigat moltíssim a arribar després d'un recurs que van presentar uns diputats del PP i altres entitats, i que doncs ara deixen la reforma en clarament constitucional, malgrat algunes reticències que havien mostrat fa 7 anys alguns poders públics.
Sí, és curiós, no? És dir, primer és fet de recordar, no? De on ve tot això. Això ve d'un recurs del Partit Popular, És a dir, no ens enganyem.
Un nombre de diputats del PP. Els recursos, de fet, els presenten persones, no? Però vaja, sí, ja ho hem
exacte. Home, jo després del que he sentit també altre cop aquests dies, que m'ha recordat una mica el que es deia de fa 7 anys, no sé, m'ha semblat que, a més coincidint amb els Tots Sants, m'ha semblat una mica allò del Don Juan Tenorio, no?, del Don Juan Tenorio, que surten altre cop aquells de les tombes i aquestes coses, no? Primer, el que voldria recordar, perquè això sembla que s'oblida quan es discuteix el matrimoni entre persones del mateix sexe, que no és obligatori. No t'obliguen a casar-te amb una persona del mateix sexe, Vull dir, és voluntari, tu tries si és del teu sexe o d'un altre sexe.
Vostè ho diu perquè potser algunes...
Si no, és que sembla que sigui obligatori, no sé, és que a vegades també,
quan
parlem d'una cosa tan greu com l'avortament, també a vegades, escolta, sembla que diguis, escolti, que m'obligaran, cuidado, són coses voluntàries. En aquest cas, el matrimoni, concretament, és voluntari, i a més jo he estat en matrimonis homosexuals, i l'alcalde em pregunta, escolta, voleu o no voleu, els pregunta, vull dir que si hi ha algú que té algun impediment que ho digui, per tant, és així.
Hi ha les mateixes condicions, vaja.
Després no sé quin mal arriben a fer 222.000 matrimonis de persones que suposadament s'estimen si fan aquest pas de formalitzar la seva situació, i realment per què preocupen tant i no preocupen els més de 22.000 famílies, jo estic parlant d'una cosa tan sagrada com la família, que en aquest país estan desnonats cada any, els desnonaments. Això resulta que no preocupa. Això els diputats no presenten cap... No, encara no han fet res, després de la que està caient. Home, jo crec que aquí hauríem d'aplicar-nos alguna cosa, hauríem de pensar d'alguna manera,
Més opinions, si pot ser expressades breument. Algunes opinions discrepants sobre això que ha dit el senyor Pallarès...
Esclar, senyor Noguer, primer, per exemple. La primera qüestió que em sembla preocupant és que estiguem parlant d'una llei del 2005 i que ara, 7 anys després, hagi de sortir beneïda o reduïda, no? De 7 anys després. Vol dir que després de 7 anys de caminar una determinada norma i, per tant, de tenir moltes conseqüències, que fins aleshores no hi hagi un pronunciament...
Perdona, i a més, alguns d'aquests 22.000 que s'han casat ja s'han divorciat,
No, a mi em sembla gravíssim
que el
Tribunal Constitucional tardi 7 anys a pronunciar-se sobre un recurs d'aquestes característiques. Aquesta és la primera nota. La segona que m'ha cridat l'atenció és que dins del Tribunal Constitucional hi hagi hagut 8 vots a favor i 3 en contra. Jo pensava que seria una cosa més renyida aquesta, no?
Sí.
És una altra cosa que m'ha cridat l'atenció. No? I després, sobre això que diu en Joan, de si és obligatori o no és obligatori casar-se o avortar...
Només faltaria, podem dir, no?
Sí, malauradament, això pot fer molta gràcia, però almenys en el cas de l'avortament... el fet d'obligar a avortar, el fet d'obligar, de vegades la coacció o determinades
pressions
porten
veritat.
Cap a l'obligació, i per tant, el que passa que suposo que això no passa.
No,
ja dic,
ja he dit d'aquest.
Però quan has tret l'exemple de l'avortament ja no m'ha
agradat. Amb el desgraciat perquè... cas de l'avortament, amb el desgraciat cas de l'avortament, ja ho he dit,
sí, perquè...
ja dit d'una altra manera, perquè evidentment sí que sabem que en el cas de l'avortament hi ha coaccions moltes vegades, i hi ha sobretot, aviam, un entorn, un mòbing per obligar aquella persona realment a avortar.
En el cas
homosexual, del matrimoni homosexual, això estic convençut que no existeix.
La mateixa estratègia de la homeosintesi, diguis.
Sí, el fet aquest de que si tu vols...
S'ofereix per si vols avortar, no? Sí, s'ofereix per si vols avortar, dic.
No, és que t'ho fan d'una manera que si tu no la vols acceptar, has de designar tantes coses, has de reafirmar-te tant, que esclar, fan ballar el cap de mala manera. I el fet d'acceptar la homeosintesi ja és perillosíssim, perquè esclar, si després surt l'alteració cromosòmica que porta a la síndrome de Down, les pressions emocionals, en fi, és una qüestió complicadíssima. Però bé, més que tot és perquè el símil m'ha semblat una mica poc...
I en l'avortament hi ha ànim de lucre, mentre que veig l'ànim de lucre que hi ha, no crec que els restaurants i tot això propicin el matrimoni homosexual per vendre més menús.
No? Poc afortunada, no?
Sí,
després, l'altra gran qüestió que es plantegen aquí no és tant la unió entre homosexuals, sinó, encara que sembli que és només un matís semàntic, no és només un matís semàntic, és el fet d'anomenar-ne matrimoni.
Aquesta és la principal font de crítiques.
Esclar,
que hi ha hagut.
Aquí és on tenim el model de família, no? Que encara estem alterant a la nostra societat, el model de família ha canviat d'acord amb tot això, no? Llavors, si això és bo, si això és dolent, és una qüestió interessant a debatre i analitzar, no? I l'altra gran cosa que apunto així ràpidament és la qüestió de les adopcions i la possibilitat després de fecundació per tal que un matrimoni homosexual s'ha de tenir els mateixos drets que un altre matrimoni, també ha de poder tenir fills, i aleshores després hi ha tot això, aquesta història de les mares de lloguer, etc. No? Per tant, això té molta cua, no? No és només una cosa, si tu vols, mitja anecdòtica, de dir, no, mira, ara deixen que se'n digui matrimoni. No és només això, no? Sinó que
tot el que té quatre rodes és molt més complex.
Perquè, de fet, en molts països europeus existeix una legislació reguladora de les unions de persones del mateix sexe que no passa necessàriament per equiparar-les en tot el matrimoni, i això és el que deien moltes entitats ara fa 7 anys.
I a vegades aquesta equiparació té inclús elements més progressistes que no pas el que aquí en diu matrimoni.
A França, per exemple, existeixen els pactes de convivència.
De hecho, la cuestión de fondo era de por qué se llamaba matrimonio. No, si vamos al origen, no está en el recurso del Partido Popular, sino en por qué Zapatero inicia esta cruzada y de quererlo llamar exactamente matrimonio, estaba la unión conyugal y que respetaban los mismos derechos. Aquí el fondo del asunto es si las personas del mismo sexo que deciden casarse tienen o no los mismos derechos. Eso es lo que debe ser el debate. No si se llama matrimonio o no se llama matrimonio, porque empiezo, si vamos a la Constitución, veremos que la propia Constitución llama matrimonio a la unión del hombre y de la mujer, no dice del hombre y del hombre. Cosa increíble es que el Tribunal Constitucional ayer decidiera que dice algo distinto a lo que dice la propia Constitución, cuando están para velar por la Constitución, con lo cual, en fin...
Recordem que va haver-hi alguns informes jurídics contraris.
Seguimos teniendo grandes problemas con este Tribunal Constitucional. Aquí lo fundamental es si se respetan los mismos derechos, se respetan los derechos de las personas, sean homosexuales o no sean homosexuales. Y ese es el fondo del debate. Detrás de esto estaba al final el tratar de llamarlo matrimonio en contraprestación con lo que ha sido la tradición habitual, por lo menos de la Iglesia Católica, de aquellos que nos creemos católicos y que creemos que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, y a eso se le llama matrimonio.
I el llamarle... Perdón, molts no catòlics també ho pensen, eh?
Bueno, sí, yo creo, no. Si al final... las cuestiones semánticas trascienden, van más allá y las palabras tienen un concepto y un significado que detrás de ello hay tradición, detrás de ello hay maneras de entender la vida. Podría haberse llamado perfectamente de otra manera y no hubiera generado ningún debate. El que hayan querido expresamente llamarlo matrimonio va mucho más allá de una cuestión estrictamente semántica, ¿no?
Sí,
a més, és clar, aquí també hi ha un altre aspecte que, diguéssim, si sempre s'ha considerat el matrimoni, almenys des del punt de vista de l'Església, la unió entre un home i una dona, tal com bé parla el Gènesi, aleshores ens trobem en què la unió entre dues persones del mateix sexe incompleix la llei, o sigui, incompleix pràcticament el dret natural, que seria el de la unió entre un home i una dona. Per tant, clar, aquí hi ha molta gent que diu, és que l'Església els hi ha agafat mania als homosexuals, no? Al contrari, l'Església... Vull dir, el respecte en els homosexuals, siguin masculins, siguin...
És una cosa que s'ha d'explicar molt bé, també, perquè de vegades hi ha moltes incomprensions cap al
sí,
que diu l'Església.
Sí, perquè, esclar, a veure, nosaltres estem parlant pels creients. Vull dir, per tant, aquella persona que no és creient, i cuidado, que dins
de l'Església
també hi ha col·lectius, sí. Col·lectius de gais i de lesbianes, vull dir, que es volen casar i tal, i que tenen molts problemes. I poden tenir problemes més que res d'ordre moral. Llavors, esclar, l'Església sempre ha anat a favor, i a més en el ritual del matrimoni, el sacerdot, el diaca que presideix aquella celebració, acaba amb aquesta frase que el que Déu ha unit que l'home no ho separi. O sigui que a més hi ha la indissolubilitat d'aquesta celebració.
I parlem només de lleis civils, naturalment, clar, no,
ara,
no afecta el matrimoni
civils,
canònic.
Clar, van per un altre però, camí.
Sí. La perversión está precisamente en dividir muy bien en lo que es el matrimonio, y el estar en contra de que se le llame matrimonio no significa estar en contra de los homosexuales. No tiene nada que ver. Y el debate se genera...
Per això dic que cal explicar-ho
bé. Pero si no se explica bien es muy fácil dar el salto... Y decir, no, es que la Iglesia o los conservadores están en contra de los homosexuales. Y no tiene que ver, ese no es el debate. Quien lo ha originado es aquel que decidió expresamente, en contra de lo que dice la propia Constitución, llamar matrimonio a lo que no lo es, o a lo que no lo debería de ser, en función de lo que dice la ley. Porque aquí estoy, ya no estoy a los que somos católicos y pensamos en lo que diga el Génesis o no diga el Génesis. Me voy a la fuente, que es la Constitución, y habla de la unión de un hombre y una mujer, que cambie la Constitución en todo caso.
I per cert, el concepte de matrimoni és anterior al de la mateixa Església, també. El concepte antropològic de matrimoni.
Canalejas, que va ser assassinat el dilluns farà 100 anys, és a dir, una persona com ell, pues, que va propiciar la llei que va desencallar que va fer possible la Generalitat, també és el famós de la llei del Candau, que a més ens expliquen una llei que no és, va deixar molt clar amb aquesta llei la separació entre l'Església i l'Estat. Mm-hmm. Per tant, una cosa són les lleis civils i l'altra cosa són les lleis... la doctrina, no? I, evidentment, no estem en un estat teocràtic, doncs, per tant, escolta, vull dir, el legislador, hi ha moltes coses que se li diuen de la mateixa manera civilment que eclesiàsticament i que tenen un significat completament diferent.
En aquesta mateixa llibertat, l'Església i els creients i no creients tenen tot el dret a criticar una norma que també és modificable en el futur, encara que el Constitucional hagi dit que és legal. En tot cas, senyors, em sembla molt interessant la reflexió que vostès han introduït avui sobre el tema de la constitucionalitat del matrimoni entre persones del mateix sexe. des d'aquí, evidentment, tot el respecte per les lleis i per les persones homosexuals, gais i lesbianes, i també aquí, tot el respecte pels qui no ho veuen així.
Més les famílies desnonades, que són moltes més les
en tot cas
que són famílies, són famílies.
Que l'Església treballi en positiu, exacte, a favor de la família, sí.
També el que m'ha plogut ha estat el comentari de Juan Antonio dient que el Tribunal Constitucional ha fet un pronunciament contrari al text de la pròpia Constitució perquè parla de matrimoni a la Constitució com unió d'home i dona, no? Bé, doncs això ens obre esperances, no?, el fet que el Tribunal Constitucional pugui prendre decisions que siguin contràries al text de la pròpia Constitució.
Ja l'has atomado, no se preocupe, que ja l'has atomado i muchas.
Sí, una de les crítiques d'informes judicials de fa 7 anys era aquesta, que el Codi Civil es modificava en un text que pràcticament deien algunes frases el mateix que la Constitució. Llavors es va canviar el Codi Civil, però no la Constitució. Aquestes són algunes de les crítiques que hi havia i que, bé, ara es poden mantenir.
Si Catalunya deja de ser parte de España, no se preocupe. Que esto todo tiene remedio.
Ho deixem aquí, amb l'horitzó electoral de la campanya que serà forta i que comença divendres. Gràcies, Joan Pallarès, Josep Maria Noguer i Joan Baptista Esteve. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Són les 9, ara arriben els titulars, l'última hora que ens porta la Sara Cruz, després el comentari de Josep Maria Carbonell i de seguida entrevista estarem Esteve Camps, el president del patronat de la Sagrada Família. Ens parlarà de l'obra d'Antoni Gaudí, avui que fa 2 anys que el Sant Pare va presidir la dedicació. També tindrem una entrevista sobre pastoral vocacional amb el delegat a Barcelona, David Álvarez, sobre la cadena de pregària per les vocacions i l'espai, naturalment, Doctor Pros. Això i molt més, també l'espai aniversari Hipercor, fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Humilitat i optimisme en el discurs del reelegit president dels Estats Units. Després d'obtenir una victòria més àmplia del que indicaven les enquestes, Barack Obama ha comparegut a la seu de Chicago, on ha passat la nit electoral, davant d'una multitud enfervorida que ha agraït la confiança que han dipositat en ell. Obama també ha tingut paraules d'agraïment pel seu contrincant Mitt Romney i pel seu vicepresident Joe Biden. El PP i el PSOE volen reformar la legislació per mirar de parar l'onada de desnonaments que es viu a Espanya. Per aquest motiu, avui es reuniran la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i la vicepresecretària general del PSOE, Elena Valenciano. L'objectiu és pactar canvis en la llei per impedir que els que no poden pagar la hipoteca perdin la casa. I el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, que pertany al del col·lectiu de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals, ha mostrat la seva alegria per la sentència del Tribunal Constitucional, que, recordem, ahir va decidir que la llei del matrimoni homosexual és constitucional. Aquest col·lectiu també ha demanat al govern del PP que repensi les seves polítiques contràries a les llibertats bàsiques de les persones. En esports, el Barça pot certificar aquest mateix vespre l'accés als vuitens de final de la Champions en la seva visita al camp del Celtic, i avui també és el torn del València, que espera el bate a Mestalla, buscant també el camí cap a la Champions. Recordem, el Real Madrid es va complicar la vida per acabar primer del grup de la Lliga de Campions en empatar ahir a 2 gols a casa contra el Borussia Dortmund. I ara connectem amb Transmet per saber com està la situació als transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments destaca la normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena d'incidència, així ho indiquen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies, Jordi. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació quan siguin 9:45.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
El comentari avui ens el fa Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i president de la Fundació Joan Maragall. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Fa 4 anys, dia per dia, em trobava a Chicago durant aquella màgica nit en què Barack Obama fou elegit president dels Estats Units d'Amèrica. Semblava impossible. Després d'un mandat desastrós del president Bush, recordem la guerra d'Iraq i la crisi bancària internacional, els Estats Units començaven una etapa diferent. Un demòcrata afroamericà que representava l'Amèrica desgraciada i marginada, aconseguia arribar a la presidència. Jo tinc un record inesborrable d'aquella nit única que vaig tenir la sort de viure. Han passat 4 anys. Obama, aquesta nit, ha estat avui reelegit. Encara no tenim les dades finals, però Romney ha reconegut ja la seva derrota. No obstant la victòria d'Obama, sembla que els republicans mantindran el control de la cambra baixa i el Senat continuarà en mans de demòcrates. El fet que la cambra baixa continuï en mans republicanes obligarà Obama a haver de negociar els grans temes de país amb ells. L'equilibri de poders, ja dissenyat en la Convenció de Filadèlfia fa més de 200 anys, ha estat un factor clau en l'enfortiment de l'experiment americà i en la seva continuïtat de les institucions. La victòria per segona vegada d'Obama, en opinió meva, és una gran notícia pels americans i per a tots nosaltres. Amb Obama al capdavant, el món ha viscut una distensió internacional notable. Amb Obama al capdavant, l'economia americana ha començat a recuperar-se després de trobar-se un país quasi en runes. Amb Obama al capdavant, es continuarà donant una prioritat a un govern més sensible i proper a tots aquells que es troben en els marges del ferotge individualisme competitiu de l'economia americana, que ha comportat que els Estats Units sigui un dels països més desiguals del món, amb més de 46 milions de pobres. Amb Obama al capdavant, i espero en aquest, el que serà el seu darrer mandat, s'afavoreixi i se senti una governança del món que permeti establir mecanismes de regulació internacional en aquelles àrees que han desbordat els Estats-nació i, de manera especial, en el camp de les finances internacionals. Honestament, crec que aquest matí el món respira una mica més serenament. Ara ens cal un president Obama més actiu en l'escena internacional, precisament per revisar l'actual i insuficient marc de governança internacional i per treballar per a la sostenibilitat en totes les seves dimensions del món. Que tingueu un molt bon dia.
Ràdio Estel.
Els drets de les nacions no són altra cosa que els drets humans considerats en aquest específic aspecte de la vida comunitària.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
I avui fem novament l'apunt d'actualitat que ens porta el Gerard Carrión. Gerard, bon dia.
Molt bon dia, Ignasi.
Avui es compleixen 2 anys de la dedicació de la Sagrada Família i la seva declaració com a basílica. Avui fa 2 anys, eren uns moments històrics, amb el papa Benet XVI a Barcelona, recorrent els carrers de la capital catalana i dedicant en una celebració al matí la basílica d'Antoni Gaudí, al temple de la Sagrada Família.
Ens atén, doncs, a l'altra banda del fil telefònic el president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, el senyor Esteve Camps. Senyor Camps, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia, senyor Camps.
I moltes gràcies per atendre'ns i també, doncs, enhorabona per aquesta efemèride.
Sí, realment podem estar molt contents de poder celebrar aquest segon aniversari de la dedicació de la Basílica pel papa Benet XVI.
En quina fase es troben actualment les obres de la Sagrada Família?
Bé, les obres de la Sagrada Família es troben a un ritme molt bo, tota vegada que en aquests moments s'està construint la sagristia a l'eixamplà del carrer Sardenya amb el carrer Provença, i ja s'ha fet el subterrani, s'ha fet la planta baixa i estem aixecant el primer pis. És un edifici que té de tindre 5 pisos d'alçada i que si tot ens acompanya i segueixen les obres al ritme que en aquests moments tenim previst, la previsió de finalitzar l'obra és a l'any 2014, en la qual tindrem la primera sacristia ja construïda.
Fa pocs dies ens va acompanyar el nou arquitecte, el senyor Jordi Faulí, aquí als estudis. Vostès han afirmat, sobretot vostè, en més d'una ocasió, que en plena descristianització d'Europa, la Sagrada Família uneix fe i cultura. La Basílica de la Sagrada Família es pot dir que fa una gran tasca d'evangelització.
Bé, jo crec que ho he manifestat, com vostè bé diu, en diverses ocasions, i així em segueixo manifestant, tota vegada que persones de diferents credos i amb diferents tendències visiten la Sagrada Família i queden meravellats. I es compleix una de les aspiracions de Gaudí, que aquells que no entren a l'Església, al contemplar la bellesa de les seves façanes que transmet el missatge evangèlic, s'arribin a preguntar, i tot això a on es porta, no? Llavors, bueno, arribem ja al final de la construcció del temple de la Sagrada Família, i tot això on porta? Doncs porta a la plenitud, que serà la façana de la glòria, amb la qual culminarà la construcció del temple. Vull dir, l'aspiració de Gaudí de que els no creients es fessin la pregunta, s'interpel·lessin amb la diferència de construcció de la façana del naixement, que tot és dolçura, somriure de les seves figures, i la duresa de la façana de la passió, que és la mort, la tragèdia i finalment la resurrecció, doncs acabi amb una façana que serà la plenitud de l'home, que representa, amb el crec en un Déu, la totalitat de la vida del ser humà.
És un gran diàleg entre el cel i la terra, aquesta Basílica de la Sagrada Família, com moltes vegades s'ha dit.
Aquest diumenge vinent, 11 de novembre, a les 5 de la tarda, hi haurà una eucaristia presidida doncs, pel cardenal i arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, per celebrar aquest segon aniversari que s'escau avui, dia 7 de novembre, fa 2 anys de la dedicació de la Sagrada Família. D'altra banda, celebrarem també l'any de la fe, que vam iniciar l'11 d'octubre passat. Com estan tots els preparatius pel diumenge?
Jo crec que és una celebració d'unes característiques molt importants. Tota vegada que, si bé, com vostè diu, pues celebrem el segon aniversari de dedicació de la Basílica pel Sant Pare Benet XVI, també inaugurem l'any de la fe, un any de transmetre els valors de la fe. Però, a més, coincidint amb el 50 aniversari del Concili Vaticà II. Jo crec que són 3 circumstàncies molt importants per tindre present i meditar les paraules que ens farà arribar el senyor cardenal tota vegada que inaugurem l'any de la fe amb una sèrie de símbols i de missatges que al llarg de l'any s'acoplaran perfectament amb el pla pastoral que en el seu dia es va dissenyar.
Moltíssimes gràcies, senyor Esteve Camps, president de la Junta Constructora i el Patronat de la Sagrada Família.
Gràcies a vosaltres i a la vostra disposició.
Moltes gràcies, molt amable, i que vagi molt bé doncs, el diumenge a les celebracions. Veiem a la Sagrada Família.
Perfecte.
Adéu-siau. Després de parlar amb Esteve Camps, de seguida parlem de la cadena de pregària per les vocacions.
Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies.
Fins al dia 14 tens un 10% d'estalvi en centenars de productes d'electrònica.
I un 40% de descompte, més un 20% d'estalvi en tots els matalassos i bases.
Bonificacions bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013. Perfecte pel Nadal.
Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Les diòcesis amb seu a Catalunya celebren durant tot aquest mes de novembre la cadena de pregària per les vocacions, una invitació a intensificar la pregària diària perquè Déu ens enviï més vocacions, especialment al sacerdoci i a la vida religiosa masculina i femenina. Parlarem d'aquesta iniciativa durant els propers minuts amb el delegat diocesà de Pastoral Vocacional de l'Arquebisbat de Barcelona, David Álvarez. Mossèn David Álvarez, delegat de Pastoral Vocacional des del gener passat i també vicari de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. Bon dia, benvingut.
Bon dia, Ignasi. Gràcies.
Mossèn David Álvarez és un capellà del clergat jove, per dir-ho així, té 31 anys i, a més, un germà també prevere de 29, oi?
Sí, senyor, exacte.
Miquel Álvarez, dos germans d'una família i els dos preveres.
Sí, mira, són els misteris de Déu, no? La vocació arriba així lliurement, com a proposta, i és veritat que és com una llavor que va creixent. S'ha de descobrir, s'ha d'estar atent, i mira, té aquestes sorpreses i aquests regals que a vegades no t'esperes.
Segur que la seva família us han dit més d'una vegada que trenqueu la mitjana.
Sí, sí.
De vocacions al sacerdoci.
Sí, sí.
Avui amb mossèn David Álvarez parlem de la cadena de pregària per les vocacions, que durant tot el mes de novembre invita diòcesi per diòcesi a pregar especialment per les vocacions. Destaquem que a Tarragona tenen assignats els dies acabats en 1, 11 i 21, i en el cas de Barcelona són els acabats en 8, 8, 18 i 28. Després Sant Feliu els que acaben en 9, Terrassa els que acaben en 0, i la resta de diòcesis tenen repartits els altres dies. Si els qui ens escolten de bisbats que no hem esmentat ara volen mirar-ho, al web tarraconense.cat, per exemple, o al web de la pròpia diòcesi, segur que tenen més informació, perquè aquests dies assignats doncs serveixen perquè els seminaris, si hi ha seminari o en el cas de comunitats cristianes o delegats de pastoral vocacional impulsin especialment trobades de pregària, oi?
Exacte. La idea és també doncs, que cada comunitat cristiana, cada parròquia, cada moviment i associació s'afegeixi doncs, a aquesta cadena de pregària per les vocacions. De fet, és una pregària que hauria de ser sempre a l'Església. Aquesta necessitat de veure que necessitem capellans, que necessitem religiosos i religioses que ens transmetin i que facin aquest pont amb Déu, no? I amb la humanitat. I és veritat doncs, que és molt important aquesta pregària, és molt important perquè, de fet, el qui ens pot proveir de vocacions, aquell qui ens pot donar aquest regal del do de la vocació, és el Pare Déu, no? És el Déu que ens ho ha d'enviar. No? Cada any, sempre amb el lema de la cadena de pregària per les vocacions, que va canviant, però sempre demanem el mateix, no? Agafem aquesta frase de l'Evangeli en la qual Jesús diu als seus mateixos deixebles que preguin per les vocacions, no? Amb aquesta frase que diu: la collita és abundant, però hi ha pocs segadors. Demaneu a l'amo dels sembrats que hi faci anar més segadors. I aquest és el sentit de la cadena de pregària per les vocacions en aquest mes de novembre, afegir-nos amb aquesta pregària, estar doncs amb aquesta disposició, pregant per les vocacions, i com bé dius, cada diòcesi, de les 10 diòcesis catalanes, doncs ens repartim aquests 30 dies que té el novembre. I va de meravella, perquè 30 dies dividit entre 10, dona 3 per cadascú, ningú es baralla
Fantàstic.
Perquè té més, d'altres que té menys, no. I això ajuda molt també, la veritat.
El lema general és "Feliç tu que has cregut", en el context de l'any de la fe que acabem de començar, també molt oportú. Hi ha, per aquesta cadena de pregària per les vocacions, uns materials, un fulletó que orienta una possible pregària amb un text evangèlic, una carta pastoral del bisbe Josep Àngel Saiz de Terrassa, que és el responsable de pastoral vocacional a la Tarraconense i també a la Conferència Episcopal Espanyola, i altres materials, unes pregàries dels fidels, etc. Què destacaria d'aquest fulletó? Què ofereix la pregària per les vocacions?
Sí, en primer lloc, bueno, destacar que el lema, com bé dius, és aquest, no? Feliç tu que has cregut. I per què m'ha agafat aquest lema, no? Hem agafat aquest lema observant aquesta oportunitat que tenim amb aquest any que celebrem de l'any de la fe i que el Sant Pare doncs, ens proposa a tota l'Església, que aprofundim en la nostra fe cristiana. I agafant el document de Portafidei, que és qui començava a preparar doncs, aquest any que anava a començar, un dels números que surten en el material que hem preparat les delegacions de Pastoral Vocacional de Catalunya, vèiem que parlava sobretot de Maria. Per la fe, Maria va acollir la paraula de l'àngel. En la visita a Isabel va entonar el seu càntic de lluança. Amb goig i tremolor va infantar el seu fill i, confiada en el seu espòs Josep, va portar Jesús a Egipte. Amb la mateixa fe va seguir el Senyor en la seva predicació i va romandre amb ell fins al Calvari. En fe, Maria va saborir els fruits de la resurrecció de Jesús. Veiem Maria com aquella dona de fe, aquella dona que ens transmet doncs, aquest exemple de vida, no? D'aquesta confiança en Déu, i hem cregut que és un bon, a més, d'encomanar-nos doncs, a la seva maternitat, doncs, també veient el seu exemple doncs, que sigui també model per les vocacions. No? I per això hem ofert aquest material. Eh? No hi ha cap novetat, eh? No hi ha cap cosa que sigui...
No s'inventa res, allò.
No hem inventat fora. Res, simplement hem agafat, doncs mira, coses que ja teníem de fa 2.000 anys i que la veritat és que continuen donant llum per això, eh? Hem agafat el fragment de l'Evangeli segons Sant Lluc, que parla de l'Anunciació, eh? I en altres moments també que surt Maria, ja ho acabo de llegir aquí amb el número de Portafidell, però és veritat doncs, que l'Anunciació és aquell sí generós, eh? Feliç tu que has cregut, que seran les paraules que li dirà després a Elisabet a Maria, pròpiament aquí no surt, però sí surt el Magnificat, que després hem posat, i després hi ha un petit comentari, amb això que deies, unes pregàries també doncs, per aprofitar, tenir unes intencions ben concretes per les vocacions sacerdotals i religioses, i també doncs, una oració final que ens pugui unir a tots en aquests dies.
Són dies d'intensificació, millor dit, de la pregària per les vocacions. Avui ens acompanya David Álvarez, que és el delegat de Pastoral Vocacional de Barcelona i vicari de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. Com expliquem, no només eclesialment, sinó també socialment, la importància del sacerdoci i la necessitat de sacerdots? Perquè de vegades molta gent pensa, per què són necessaris? Tampoc és tan greu que hi hagi crisi de vocacions.
Una mica és aquest el sentit, eh? Perquè hi ha manca de vocacions. Ara aquests dies que estic amb els joves preparant per la confirmació que tindrem dintre de poc a la parròquia, el 17 de novembre vindrà el senyor cardenal a confirmar uns quants joves de la parròquia, doncs la veritat és que preguntant-los i fent-los veure doncs, la importància del sacerdoci, moltes vegades hi ha pel baptisme tots som sacerdots. I això és una novetat que per molts és una novetat, no? Vull dir, és el sacerdoci
comú dels batejats.
El sacerdoci comú. I molts es pregunten, bé, i per què un sacerdot, no? Un profeta ho poden entendre, un rei ho poden entendre, però és veritat que el sacerdoci, al jove d'avui en dia, li costa d'entendre per què participa del sacerdoci de Crist, no? I el sacerdot és aquell, en el fons, que ha de fer de pont entre Déu i els homes. És aquell que ofereix, doncs, la pregària, el culte, doncs per lloança a Déu, per pregar per tota la humanitat, no? I d'aquí la importància de les vocacions, en aquest cas al sacerdoci ministerial, no? D'aquesta necessitat de persones que amb la seva vida i amb el seu testimoni siguin pont entre Déu i els homes.
Els cristians donem molta importància a la pregària, és cert, però també hem de recordar que les vocacions surten en les famílies, en els centres educatius, en els grups de fe, i és important també cuidar humanament, no?, aquestes realitats de la nostra Església. Avui hem parlat amb David Álvarez. Vol afegir alguna última cosa sobre la pregària per les vocacions, sobre aquesta cadena? Demà hi haurà alguna activitat a Barcelona amb aquest motiu, que és dia 8.
Sí, exactament. Ja ens comencen a arribar doncs, comunitats religioses que ja ofereixen doncs, una hora de pregària, també doncs, parròquies que també tindran una hora de pregària. Concretament a Sant Vicenç de Sarrià tenim de 7 a 8 també la pregària per les vocacions. Només demanar a tots els radioients que esteu escoltant doncs, que aquesta cadena de pregària per les vocacions no cal participar en alguna comunitat, sinó que fins i tot a casa pròpia doncs, es pot fer aquesta pregària per les vocacions.
Moltes felicitats per la iniciativa i molts ànims a tota la tasca de pastoral vocacional que vostè porta amb els rectors dels seminaris catalans i molta gent, molts preveres i laics. Bon dia i fins una altra. Que vagi bé.
Moltes gràcies, Inexis. Bon dia.
Després de parlar amb el delegat de Pastoral Vocacional de Barcelona, de seguida parlem d'art i patrimoni amb Josep Maria Martí Bonet.
Ràdio Estel.
Cada diumenge, a les 9 del matí, tot sardana. Entrevistes, actualitat, peticions dels oients, agenda, concursos, colles... Però, esclar, sobretot, música. Molta música. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, tot sardana, amb Gerard Carrión. La nostra música en estat pur. Del 9 al 18 de novembre, edició especial del REC, Festival Internacional de Cinema de Tarragona. Inauguració amb l'estrena a Catalunya de Liberal Arts, comèdia dirigida per Josh Radnor i que ha format part de la secció oficial del Sundance 2012. Dissabte 10 a les 8 del vespre, a los Cine Les Gavarres, i dilluns 12 a 2:15 de la nit, a l'Antiga Audiència. El mateix dissabte 10, Searching for Sugar Man, documental musical, premi del jurat i del públic al Sundance 2012. A les 10 de la nit, a los Cine Les Gavarres, i dimecres 14, a 2:15 de la nit, a l'Antiga Audiència de Tarragona. Més informació a festivalrec.com. Ràdio Estel, patrocinador del REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Torna l'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti al Liceu, amb la producció plena d'alegria i d'humor de Mario Gas de l'11 al 18 de novembre. Venda de localitats pels canals habituals del Liceu i Ticketmaster. Al centre de Barcelona hi trobaràs de tot i més. On? A Servei Estació. Bricolatge, materials, disseny i tot el que imaginis per casa i l'oficina. Servei Estació, al carrer Aragó entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya. Obert de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. I compra també per internet a mwmaterial.com. Tots els materials de Servei Estació online. Servei Estació, el servei més complet. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Moment per a la història, l'art i el patrimoni, un espai que compartim els dimecres a aquesta hora amb Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Doctor Martí Bonet, molt bon dia.
Bon dia.
Avui parlarem d'un bisbe de Sant Sever, però parlarem d'aquest bisbe amb motiu de la recent commemoració dels fidels difunts, com cada 2 de novembre, l'endemà de la gran festa joiosa de Tots Sants. Parlem una mica d'aquests conceptes transcendents, però sí, també del nostre món i de la nostra cultura.
Exacte. Mira, en el mes de novembre se celebra a la diòcesi de Barcelona 2 grans aconteixements, o 3. El dia 1, el dia de Tots Sants. El dia 2, el dia de la commemoració dels fidels difunts. I el dia 6, o sigui, ahir, Sant Sever, bisbe de Barcelona. Jo, amb aquests pocs minuts que tinc, menys us asseguro que parlarem de la commemoració de tots els fidels difunts. Els altres potser ho tindrem de fer-ho un altre dia.
Sí.
Bé, aquí el concepte fonamental és el concepte de sant. Qui és sant? És aquell que, de fet, està en el martirologi romà, o sigui, en el llibre que estan reconeguts per la mateixa Església que estan en el cel, això són els sants. Doncs bé, en un principi el concepte de sants s'aplicava especialment als màrtirs. Estaven ben segurs de que un que moria per Crist, Nostre Senyor, estaria en el cel. I per tant, en diem martirologi, martirologis, és el llibre on estan inscrits tots els sants màrtirs. Però en el 401 hi va haver-hi un sant, Sant Martí de Tours, que no va rebre doncs el martiri, però tenia molta fama de ser sant i un cop mort doncs el seu sepulcre era venerat per tot el món. I per tant, doncs van considerar que també es podien posar dintre del martirologi, o sigui, d'aquest llibre, no solament els sants màrtirs, sinó també aquells sants que havien sigut de virtuts heroiques, podríem dir, de santedat. I per això comencen el 401 posant també altres sants que no han sigut sols s'han mort doncs, per causa d'un martiri per Jesucrist, Nostre Senyor. Heus aquí, doncs, el martirologi. Després, el concepte fonamental per nosaltres, els cristians, és la comunió que en diem dels sants. O sigui, nosaltres formem part del cos místic de Jesucrist. El cap és Jesús. I nosaltres som membres d'aquest cos místic de Jesús. I en aquest cos místic de Jesús hi han tots els sants, per suposat, i som tots nosaltres, l'Església que està aquí encara a la Terra, i també, especialment, també hi són els difunts, aquelles persones que encara que no han sigut declarats sants, però nosaltres interpretem de que Nostre Senyor és misericordiós i que estan en el cel. Però neix un concepte nou, especialment en el segle X, segle XI, que és el pregar pels difunts, el sufragi dels difunts. Són les diferents pràctiques i oracions que es fan gràcies a que es desitja que aquells difunts que estan en el purgatori, un concepte nou, purgatori, doncs aquelles persones doncs, puguin sortir del purgatori i anar directament cap al cel. Això és el que en diem sufragi dels fidels difunts, o sigui, pregàries, oracions, sacrificis, tot el que sigui necessari, perquè nosaltres, des d'aquí a la Terra, puguem ajudar amb les ànimes que estan doncs, difuntes, que estan en el purgatori, per poder entrar en el cel. Mm-hmm. Aquest és un concepte doncs, que existeix realment, ja especialment en el segle X, segle XI, sempre, i principis del cristianisme, la pregària dels difunts.
Per les ànimes del purgatori, es diu també, no?
Ànimes del purgatori, exacte, sí. Ara, de fet, hi ha hagut alguns abusos, evidentment, en la història. Per exemple, jo recordo que els protestants es queixaven molt, es queixen inclús, de que nosaltres tenim doncs, un culte massa exagerat dels fidels difunts. Per exemple, hi havia doncs, aquella frase que deia quan la moneda sona, dringa en la capsa, doncs l'ànima doncs, surt de les flames del purgatori. O sigui, en el precís moment que tu entregues una moneda per a un fidel difunt, aquell dring és quan surt l'ànima, això és realment és un abús, podríem dir.
De fet, el context de la reforma protestant es va basar en bona part en aquests abusos, no?
Aquests abusos
que també de mercadets que...
Evidentment. Ara, que nosaltres tinguem record dels nostres fidels difunts, és evidentment, és una cosa bona i és una cosa molt santa i que nosaltres necessitem doncs, que ells ens ajudin a la seva intercessió i que nosaltres ajudem amb ells també en, si s'han de purificar, doncs, perquè puguin ser purificats i puguem entrar en el cel. Això és una tradició i és una doctrina de l'Església que s'accepta i, per tant, és molt bona. Per això el dia 2 de novembre se celebra especialment aquests sufragis dels fidels difunts.
Pels fidels difunts. I avui hem recordat també Sant Sever, que dona nom a una església situada al costat de la catedral, molt important, pels canonges de la catedral i per l'arxidiòcesi de Barcelona.
Això, si voleu, doncs...
Ho parlem el proper dia. Sí.
El que passa sí que vull remarcar que potser actualment hi ha una miqueta de desídia en quant al recordatori que tenim dels fidels difunts. Perquè, per exemple, doncs la cremació... Això ja en parlarem si casa...
Sí, de vegades s'han frivolitzat coses, vostè ens ho ha dit en altres ocasions, i ho recordarem el proper dia, potser. Gràcies, mossèn Josep Maria Martí Bonet. Bon dia i fins d'aquí una setmana.
Bon dia a tots plegats.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem dues entrades dobles per l'espectacle Esplenda, del McLary, un homenatge de màgia a Michael Jackson al Teatre l'Atlàntida de Vic. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Càritas, el rostre de l'esperança. Homenatge als 9.400 voluntaris que té a Catalunya. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino.
Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies.
Fins al dia 14 tens un pernil ibèric per 119 euros la peça de 7 a 8 quilos.
De regal, 6 ampolles de Rioja Reserva Vinyalbina.
I selecció de marisc a 9 amb 80 euros al quilo, caixa o peça.
Bonificacions bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013. Perfecte per Nadal.
Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Bon dia, comencem molt amb la Carme,
parlant
d'aquest aniversari d'Hipercor.
Sí, sí.
Què tal?
Bé, molt bé, estava escoltant l'oferta de l'Hipercor del pernil, del que parlàvem ahir, doncs ja no en parlem, avui ja n'hem parlat.
Podem parlar d'una altra cosa, perquè va ser que hi havia 1.500
articles, o sigui, articles amb un 70% de descompte en la segona unitat. O sigui, que a veure, això és una bona notícia, una bona notícia. Bueno, mira, fins un 35% d'estalvi i amb bonificació més canviable a la teva propera compra des de l'1 de desembre fins al 5 de gener del 2013. O sigui, totes les compres que es fan ara i els descomptes són... els pots acumular per aquest dia per fer la gran compra. O sigui que la butxaca es nota moltíssim.
Home,
sí, sí, sí.
Un 70 doncs, és molt, menys la meitat.
Molt, home, sisplau, hi ha 1.500 articles, imagina't. triar i remenar, com diem. Eh? Doncs mira, comencem per una de les bombes, que dèiem ahir, que ara sí. Són bombes, no són fartasses, d'alimentació, que és la selecció de marisc. Mira, tot això, escolta, fantàstic, perquè amb un preu fantàstic, com totes les bombes que estem anunciant, sí. Pues, ojo al dato, eh? Ojo. Imagina't.
Escoltem.
Atenció. Cloïsa Gallega, especial marinera, escopinya gallega, gran, llamanto del Canadà, peça de 450-500 grams, gambes cuites de Huelva, gamba especial per la planxa, llagostins cuits, pop cuit, peça de 500-700 grams, només per 9,80.
Carme, sí. El Xavi se li està fent la boca aigua, sí. Diu, pareu,
home,
parla
si
de menjar. Home,
sisplau, una mariscada. Sí.
Ja està pensant en el dinar.
Escolta, abans que estàvem parlant del pica-pica, sí. No?
Doncs mira, ara li entra encara de cop.
Això.
No, segueix. Era perquè l'he vist que li entrava una gana de cop.
No, a tots. Clar que ara és l'hora del cafè, però bueno, sí. Bé. Llavors, mira, continuem amb peix, eh? Per exemple, un llobarro nacional pesa de 440-600 grams, tan sols 8,50. Llagostins cuits, Madagascar, de 30-40 peces al quilo, tan sols a 19,99. Besuc pesa de 600-800 grams, 9,99. El salmó al tall, 7,80. Lluç pesa de 2-3 quilos, 7,95. I la gula fresca del nord, o sigui, aguinaga, sí. Aquesta la gula tan famosa, doncs comprant-ne dos, la segona unitat surt a només a uns 62 euros. O sigui, que imagina, aquí no menja gules.
No.
Aquí no menja gules. Sí. Bueno, passem amb... No sé, tenim temps,
sí,
no?
Sí, digues. Ara.
Continuem amb bombes. Doncs, per exemple, la bomba amb el matalàs. O sigui, en tots els matalassos i bases, menys un 40%, més un 20% d'estalvi i pots pagar el matalàs en 12 mesos sense interessos.
Això va molt bé, perquè home, si la gent diu ara no puc fer l'esforç, però et penses, ho pots fraccionar.
És que a vegades et penses, el que val un matalàs, no? Clar. Perquè la veritat és que ho val. Clar,
sí, però en 12 mesos llavors ja sembla que...
Home, molt millor, sí, eh? Tenim que... Sí. Fantàstic. Uh-huh. Dormim bé tot l'any i anem pagant miqueta en miqueta, eh?
I sense interessos.
Exacte.
Molt bé.
Llavors, mira, per exemple, testill llarg, joc de llit de franela, model nieve de 90 centímetres, 21,99. Aquests jocs de franela, ara que ve el fred, són fantàstics, eh? Vull dir, no sé, sí. Jo en tinc un i la veritat és que aquest any potser repeteixo perquè el dia que em toca canviar el llit cada setmana, la clar. Setmana en tinc més una, va malament. Llavors, mira, jocs de llit des de 12,99. Casual, un 20% de farciment del farciment nòrdic del plomissol en diverses mides. Farciment nòrdic de microfibra color blanc, 90 centímetres, 16,99. I estovalla jacquard, cotó 100%, de 150 per 150, diversos models i mides, a 4,99. Les estovalles, però 4,99, fantàstic. Va. I els plomons i tots aquests que són per dormir i els jocs de franela, doncs escolta, més adients
bona
cara.
Ocasió per canviar-ho.
Fantàstic.
Carme, demà ens portaràs més notícies.
Home, i tant, fixa't tu si en tenim d'aquí.
Recordem que tenim tres hipercors.
A Hipercors, a Meridiana, a Cornellà,
I
com sempre saludem a Girona, que està una mica més lluny. Bon dia, Girona! I
doncs
fins demà,
ens veiem demà.
Gràcies,
Carme.
A tu.
Adéu.
Ràdio Estel. Aquest diumenge, a partir de 4:45 de la tarda, en directe a Ràdio Estel, la missa de l'inici de l'any de la fe des de la Sagrada Família de Barcelona, presidida pel cardenal Lluís Martínez Xistac. Recorda-ho, serà aquest diumenge a 4:45 de la tarda, en directe a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? El dissabte 10 de novembre a les 10 de la nit, vetlla de pregària en motiu de l'arribada de l'urna de les relíquies de Sant Joan Bosco. I el diumenge 11 a les 11 del matí, Eucaristia concelebrada presidida pel cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Xistac. Temple del Tibidabo. Un munt d'activitats. 93-417-56-86.
La Asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Comencem ara, naturalment, doctor Pros, l'espai que compartim amb tots vosaltres, amics oients, els dimecres, en l'última mitja hora del primer cafè de Ràdio Estel. Avui parlarem de medicaments i de farmàcies, especialment perquè les farmàcies fan un gran servei i, malgrat les dificultats econòmiques que han tingut últimament amb el conegut retard en els pagaments que l'administració ha de donar a aquests establiments tan essencials a la nostra societat, doncs han patit molt. Però avui parlarem, sobretot, de farmàcies en clau de medicina natural, com sempre fem en aquest espai. Podeu trucar-nos, podeu entrar en directe, amics oients, ja sabeu que teniu les línies obertes, al telèfon 93-409-2772, 93-409-2772. Doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural, bon dia, benvingut.
Bon dia, Ignasi.
Com sempre, gràcies per haver vingut a l'estudi de Ràdio Estel a acompanyar-nos, i avui tenim la visita de Joan Maria Serra, que és farmacèutic de la Farmàcia Serra de l'Avinguda de la Diagonal, cantonada Via Augusta, al centre de Barcelona. Senyor Joan Maria Serra, bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Bé, anar fent.
Anar fent i anar treballant.
I anar treballant.
La Farmàcia Serra, deixi'm dir que molta gent m'ha comentat que és única, sobretot a l'hora de donar alguns medicaments, medicaments de medicina natural, herbes i altres preparats.
Sí, tenim, vamos, aquesta especialització i intentem atendre el millor possible aquest àmbit.
Doctor Pros, què podem comentar amb el senyor Joan Maria Serra avui, entre moltes altres coses que podríem dir?
És a dir, jo d'entrada agrair-li aquí la seva presència, i a nivell professional la veritat és que estic encantat, perquè ja fa molts anys que col·laborem, i en moments concrets, quan a vegades doncs, jo receptava i recepto algun medicament que no el trobem aquí, que resulta que està a Alemanya o a Anglaterra, doncs ell m'ha fet l'esforç de portar-lo. Per tant, fa molts anys que ens coneixem i tenim doncs, una amistat llarga i profunda, no?
És veritat. I encara me'n recordo el dia que van jugar al ping-pong.
Sí, això ja és història. Quan,
el Miquel, la consulta,
quan començàvem,
que tenies una taula de ping-pong.
Quan me venia gent estressada, abans de fer els irrels, i deia, escoltem, va, fem 20 minuts de ping-pong.
Sí. Sempre diem, amb el doctor Pros ho hem repetit moltes vegades, que la medicina és molt important que estigui al servei de la persona, no només de les malalties, sinó sobretot de la persona, i això és el que intenta fer la medicina natural en un nivell de convivència amb la medicina convencional, sense excloure's l'una
a
l'altra.
Sí,
no?
De fet, això és el que hauria de fer la medicina, no?
Això és el que hauria de fer.
La medicina en general.
La medicina majúscula.
Sí,
molts
que... anys hem caigut a el que se'n diu, jo dic medicina ràpida. Sí, ja. Comida ràpida.
Les dreceres...
Medicina ràpida. Sí. Aquesta mira. Medicina ràpida.
I quin paper tenen les farmàcies, com ara la de vostè, senyor Serra, en tot això? També bueno, poden oferir jo sempre, antibiòtics i herbes
és que simultàniament? Jo sempre he pensat que, perquè hi ha gent que em diu, mira, tens una farmàcia homeopàtica. Aviam, bueno, primer que medicina natural, com ja sap el Miquel molt bé, no és només homeopatia. El que passa és que la gent, per abreviar, diu homeopatia tot. No és correcte. Però, bueno, la qüestió, que jo sempre he pensat que la farmàcia deu donar un servei global. I jo, en un moment determinat, em va donar la impressió que aquest servei global no es podia donar si no es tenia en compte pues, un creixent percentatge de persones que volien optar per un tractament més natural. I llavors va ser quan realment vaig començar a desenvolupar la secció. Jo li dic secció, perquè sí, jo penso que la farmàcia ha de ser global. Tenim que donar el servei a tothom, amb tots els seus ets i uts.
No, i és maco perquè arribes allà i o sigui, la gent quan els dius quina farmàcia ho trobarem? I llavors ells ja identifiquen, hi ha dos o tres, no? I cert, és una referència. Diu, sí, al fons, la secció d'homeopatia, al fons de la dreta.
Sí, sí, allò que està més inaccessible, sembla, sí. No? Però no hauria de ser així, evidentment.
No, bé, és un racó que gros hi ha de la farmàcia. Inicialment era un petit mostradoret, però després ja quan vam fer la reforma, ja fa molts anys, ja vam dedicar un espai molt més ampli, sí.
Però això, a mi m'agrada molt això, Joan Maria, aquest criteri que, fixa't, és clar, estem parlant amb un farmacèutic, per tant, estem parlant amb un... amb una persona que ha passat per la facultat, que té el títol de farmacèutic i té un respecte cap a la medicina natural, és a dir, que coneix profundament la medicina química, l'al·lopatia, i en canvi això no es dona tant amb els meus col·legues, no es dona tant amb els metges. Aquesta apertura de criteri, no?, de quan tu et presentes, allò que estem en un sopar, en una reunió, en una conversa, és igual entre amics, i mira, el doctor Pros o el doctor X, no? Cardiòleg, i aquest és ginecòleg, i el naturista. Sempre el naturista és com una mena de cosa estranya, encara llunyana, no? I, en canvi, aquest criteri dintre dels farmacèutics no existeix. És a dir, jo veig que teniu un criteri, no sé si amb això estaries d'acord, Joan Maria, però jo veig un criteri més obert, de respecte i de col·laboració. O sigui, que tu mateix, doncs,
sí, acabes d'explicar... Sí, al principi, fa com quan jo vaig començar a treballar el tema, em donava la mateixa impressió que tu en l'àmbit farmacèutic. Els farmacèutics pues, desconeixien. Hi ha també molt desconeixement. Moltes vegades aquesta manca d'afinitat per diferents coses ve molt del desconeixement. Llavors jo penso que hi ha com una barrera que fa que diguéssim, potser el metge, que té un criteri més convencional, no hagi entrat i no conegui realment la medicina natural i els seus principis.
Però això no creus, Joan Maria, que comença a partir d'unes certes generacions cap aquí? Perquè tradicionalment els metges que avui tindrien 80 anys, si hi ha algú que exerceix, no? o 80 o 90, no? Ja utilitzaven molts dels principis que avui nosaltres utilitzem. El que passa és que després sembla que hi ha un buit generacional. Jo no sé exactament a què
respon. Penso que passem per una època històrica dintre la medicina de mitificació tècnica, és a dir, en el qual realment es fan descobriments molt importants. I llavors això crea realment aquest allunyament de la medicina més
bàsica. Hi ha una ofuscació, no?
Cap a la
tècnica actual, com si tot el que més no servís a res.
A partir d'un cert moment es fan grans descobriments, els antibiòtics, etcètera, si parlar a nivell històric, no? Llavors, de pronta, pues, es mitifica molt una forma de fer les coses que malauradament després evoluciona cap al que hem dit al principi, medicina ràpida, per dir-ho d'una manera.
Sí, no, és un terme molt... molt...
Sí, utilitzar-lo per tot, per qualsevol refredat, sí. Per qualsevol tos...
I això ens porta, jo no sé si també estàs d'acord, llavors a la situació actual, ens porta que aquesta medicina ràpida, allò de que el nen el portes a l'escola i com que resulta que té febre, la mare ja li enxufa un antitèrmic, no? I a la que veu que fa un estornut li enxufa també un antibiòtic, llavors això crea un conflicte molt important, que és, esclar, l'efecte secundari de tot això, a l'aparició en aquests moments de malalties noves, rares i estranyes, que no sabem exactament de què venen, les malalties autoimmunes, que jo crec que en bona part en responsables en són tots una mica, sobretot els metges. Per què? Perquè donem, doncs, sense massa criteri, perquè toca, perquè els protocols així ho indiquen, però, és clar, no estàs... O sigui, hi ha situacions en les quals dius, home, potser hauríem de recórrer el que fèiem abans, no?, davant d'una temperatura, una lavativa o una compresa freda, allò de la famosa hidroteràpia GNAIP. Ara jo també voldria, bueno, de fet aquí n'hem parlat moltes vegades, no és a reivindicar res, però tot Joan Maria, com que no ens ha sentit o no ens sent sovint, però aquí s'ha parlat, doncs ara a la tardor, de les autohemoteràpies, la vacuna que fem a través de la pròpia sang del pacient. Doncs això abans, els metges d'abans, s'havia fet moltíssim, i s'havia fet doncs, per tractaments de l'acné, per tractaments de furunculosis, per tractaments de malalties, sobretot de pell, no? Allò que feien, que hem explicat, que traiem sang de la vena, la barregem en aquest cas amb algun producte homeopàtic, o no, o amb ozó, i la reinjectem a la massa muscular, no? Doncs, bueno, això té, és un input immunològic que ens serveix per moltíssimes coses, amb un nivell doncs, d'efectivitat important. Doncs, clar, això ho parles amb un col·lega actual, no entén res.
Sí, hi ha un allunyament, sí. I molt, jo crec que és el que és fruit del desconeixement.
Això anava a dir, perquè potser el que cal és informar més, i aquí les farmàcies també tenen un paper important. Hi ha molta gent que va a la farmàcia Serra, per exemple, amb dubtes. Ai, és que uns sí. Em diuen que l'antibiòtic no va bé, altres diuen que sí. Què he de fer?
Nosaltres, en principi, com a norma, i crec que és norma de qualsevol farmacèutic, és recordar la prescripció del metge que hagi atès aquesta persona d'entrada. A no ser que, evidentment, detectis un fallo terapèutic o el que sigui, que llavors, amb molta prudència, has de parlar amb el metge. Però, si no, d'entrada, no consolem contradir mai el que diu el metge. D'entrada, és norma. Penso que això és ètica. Ara, el que sí que a vegades la gent que no ha anat al metge o que et fa unes preguntes, i llavors nosaltres, evidentment, intentem orientar-los. El que passa que ara ens trobem que ja la gent comença a estar bastant més informada, no sé si ben informada o mal informada, però bastant més informada. Jo faig broma, penso a vegades, i mira, quasi resulta que en comptes de preguntar-te a tu què han de fer, quasi et diuen el que has de fer tu, no? La gent ja està molt, molt informada. Sí, sentit sí. Molta cosa al voltant de la medicina natural. Qualsevol revista que tu agafis ara en un quiosco, qualsevol mitjà de comunicació, ara és un exemple, parlen del tema. Llavors la gent rep molts inputs.
Hi ha especialització farmacèutica en la medicina natural? Hi ha establiments especialment...
Jo penso que hi ha més aviat una formació postgrau. O sigui, una formació, ara me'n recordo com és exactament, però acabada la carrera, penso que... I dintre de la carrera també pots anar, suposo, escollint...
Amb algunes optatives...
En la meva època, que ja no... Era diferent, és evident.
Avui amb Joan Maria Serra, farmacèutic de la Farmàcia Serra de Barcelona, parlem de medicina natural. Ens ha dit que vivim una època de mitificació científica, m'ha agradat molt això, mitificació tècnica, és a dir, que sembla que com que podem fer moltes coses noves, tot allò s'ha de fer.
Ja està tot resolt.
Exacte.
D'aquí al fi del món ja no s'inventarà res més.
El que sí que hi ha és algunes farmàcies especialitzades en homeopatia. Ara ens comentava el nostre company Xavi Aguilar, per exemple, que a Terrassa hi ha la farmàcia Maganya, especialitzada en homeopatia. Tot això també és una ajuda per a la medicina natural. Com deia el senyor Serra, molts ja l'etiqueten a la farmàcia Serra com a farmàcia homeopàtica, encara que no ho sigui en aquest cas.
Sí, bueno, tu ho deies si s'ha especialitzat, és a dir, jo crec que en realitat en la medicina natural, o li preguntaves al Joan Maria, i de fet, esclar, dins de la farmàcia ara observem farmàcia alopàtica, o sigui, alopatia, i això es veu molt a Alemanya, no? Farmàcia homeopàtica, però bueno, llavors a dintre hi hauria el departament també de les flors de Bach, no? La fitoteràpia, ara apareix la medicina ortomolecular, no? I, bueno, i no sé si n'hi han apareixent noves coses. Dins del món de l'homeopatia també parlem de la homotoxicologia, que és una variant de l'homeopatia. Però, bueno, això ja és el metge el que doncs, fa l'aclariment i fa la proposta i aplica doncs, no sé, la indicació terapèutica en funció doncs, de la patologia que tens al davant. Jo li volia preguntar al Joan Maria, perquè, clar, ell no ens ha sentit mai aquí. Quan jo parlo de la sinusitis silenciosa... Jo, Joan Maria, tinc una mena de dèria en què les cavitats nasals són un pou de porqueria, però que no en som conscients. Llavors jo parlo de la sinusitis silenciosa, és a dir, la cavitat nasal és una font de conflictes, donat que els mocs aquí dintre s'oxiden, és a dir, vulgarment direm es podreixen. Llavors el moc és el caldo de cultiu ideal on virus, bacteris, fongs i altres espècies, és a dir, que és un focus de dispersió de malalties. Llavors nosaltres ho resolem proposant a la gent doncs, aigua de mar. No sé si estàs d'acord, perquè a vegades, esclar, envies algú a la farmàcia i llavors, d'aigües de mars, com passa amb altres, m'imagino, amb altres productes, doncs hi ha qualitats d'aigua de mar. Això es fa patent? És a dir, quan venen, la gent et demana un producte... Per tu són tots iguals? És a dir, que dius, hi ha el Quinton,
no,
hi ha...
No, són iguals, no són iguals. Bueno, jo penso que aquí m'estàs preguntant una cosa que tu saps bueno, molt, no, millor que jo.
No, evidentment. Però...
però sí que es troba vostè,
perquè
segurament.
Perquè el doctor Pros és un especialista molt en temes de malalties respiratòries.
Sí, però els farmacèutics es troben sovint gent que ve una mica desinformada i és que tinc el nas tapat.
Bueno, ja, jo imagino que intervenen factors, per exemple, interessants, com és la profunditat de recollida de l'aigua de mar, la situació on s'agafa aquesta aigua de mar no és aigua de... no te'n vas a la platja i omples un pot i ja està. M'entens? No és aquest el concepte. És, bueno, inclús, potser em corregiràs, però tinc entès que es recull especialment en uns puestos, va com un remolí.
Exacte. L'aigua... Els vòrtex marins.
Vòrtex, sí. Exacte. Sí. I a una determinada profunditat, etc, etc. Llavors, evidentment, no totes les aigues de mar que es venen són iguales.
Per això, però no tots els farmacèutics, i evidentment ni tots els metges ni els pediatres tenen aquests conceptes massa clars o gens clars, i llavors, esclar, i fins i tot arriben a prohibir davant de situacions on està, bueno, que de fet avui és quasi general, no?, l'aplicació preventiva.
Això és molt antic, és l'època René Quinton, que era un
científic
francès que va començar...
Sí, però llavors, doncs, quan veus que el pediatre indica, esclar, potser no parlarem de marques determinades, però que jo crec que el farmacèutic sí que hauria de tindre l'obligació de saber, doncs, i de saber distingir, no?, una aigua d'una altra, perquè hi han, jo m'he trobat, i de fet, quan indico, doncs, amb alguna mare, dic, mira, al nen li farem això, i em diu no, diu no, perquè això jo li he fet, i llavors utilitza ella una aigua de mar d'una marca determinada que produeix l'efecte contrari del que pretenem. I això passa amb una aigua...
És que tothom sap la diferència entre un... Bueno, és que ara també parlaríem de marques, però anava a dir un cotxe dels que tothom s'imagina i un altre cotxe. Tothom sap la diferència. Vull dir, hi ha unes diferències tècniques evidents i tal. En canvi, la gent no veu això moltes vegades amb els productes. I el producte natural, a més, amb això és molt important, aquest tipus d'aspectes. Perquè generalment els productes medicamentosos clàssics, una molècula farmacèutica, es fabrica en molts pocs llocs en el món. Generalment hi pot haver diverses marques, però moltes vegades ve del mateix fabricant. En canvi, el producte natural és un producte molt més viu, molt més sensible a factors de qualitat i tot això. I aquest aspecte el consumidor a vegades no l'aprecia suficientment.
Doncs
el farmacèutic potser tampoc.
Doncs veus, això és la importància.
I el metge, a vegades,
de que existeixin, doncs, sí, persones com, i farmacèutics, no?, com en Joan Maria, sí, que, esclar, donen aquesta confiança, tenen aquest coneixement, aquesta preocupació, i és una de les coses que jo realment valoro, no?
Sabem el que sabem i el que no sabem no ho sabem, perquè el farmacèutic, i molts, si m'escolta un farmacèutic, estarà d'acord amb mi, és molt difícil agafar especialitzacions rotundes, perquè en la farmàcia és una cosa molt pluridisciplinar. Al dematí ens parlen d'un cosmètic, a la tarda et parlen d'unes plantilles i a la nit et parlen d'un producte dietètic. Clar, llavors, en canvi, amb el metge us és més fàcil l'especialització. En farmacèutic és molt difícil, perquè el farmacèutic està molt per atendre el que en aquell moment li demanin.
D'acord.
Els farmacèutics reparteixen salut i col·laboren en tota la xarxa sanitària.
Efectivament,
també,
ho procurem sí, molt. Sí. I a vegades no ens paguen, però bé.
Com està el conflicte, la situació?
Malament.
No s'arregla de moment, tot i que la Generalitat havia assegurat que...
Es va arreglar el mes de juliol, que, bueno, es van pagar el mes de juliol, estem a novembre, Es van pagar el mes de juliol, però sembla ser que a l'agost tornarà a passar el mateix i no ens el pagaran. Clar, això crea una situació molt delicada per l'economia de molts companys, I per mi i per tots, Clar, tots ens afecta.
S'han tancat algunes farmàcies.
Es comencen a haver tancat farmàcies, d'altres estan en una situació problemàtica, i tots ens estem, pues, afectats per aquesta situació, és evident. Una situació molt greu i incomprensible.
I en quant a la medicina natural, voldria que... Per què els medicaments naturals són més cars? Per què els medicaments naturals homeopàtics no entren per la seguretat social? És a dir, quants anys trigarem a veure això?
Jo penso que una cosa que té la medicina natural és que normalment és una... és toca en els metges que tracteu un malalt quan us ve, li doneu una forma més de tractament més holística, que dieu, més global, i llavors toqueu diversos aspectes. Això fa que vas en la recepta, però no necessàriament ni que sempre molt més car, però a vegades el ser una cosa més general toca en diferents àmbits i això fa que la prescripció sigui de 3-4 coses, no d'una o de dos. I això és un hàndicap en aquests moments de crisi. Però, bueno, per una altra banda, permet a la persona una educació molt àmplia, a part de la visita.
Ho hem de deixar aquí. Recordem que el doctor Pros té el telèfon de la seva consulta al 93-212-1504 a la vostra disposició, amics oients, i també la consulta de Solius, on parlarem més el proper dia, com sempre.
Algun dia espero que em facis aquesta entrevista, poder-la fer des d'allà.
Des d'allà estaria bé, sí. Gràcies, Miquel Pros i Joan Maria Serra, farmacèutic. Fins un altre. Bon dia.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93-212-1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Amb el record del segon aniversari de la dedicació de la Sagrada Família, avui ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. El primer cafè torna demà a les 8. Que tingueu un bon dimecres. Adéu-siau.
Ràdio Estel.